Són 8:45, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonet.
És dilluns 19 de desembre, Elon Musk haurà d'anunciar les properes hores què fa amb Twitter. L'home més ric del món, que des del 27 d'octubre dirigeix la xarxa social, podria tenir les hores comptades al capdavant de la companyia. I no perquè ningú l'hagi fet fora ni cap altre ric s'hagi quedat amb l'empresa. La qüestió és que ell mateix ha fet una enquesta per preguntar als usuaris si volen que es quedi o que marxi. Aquesta passada matinada el multimilionari ha fet un tuit que deia: hauria de dimitir com a cap de Twitter, i continuava: acataré els resultats d'aquesta enquesta. A sota, un simple sí o no. La pregunta s'ha tancat a 12:15 d'aquest migdia i el resultat ha estat el següent. Un 42,5% és de favor que Musk continua al capdavant de Twitter, i la resta, un 57,5%, s'estimen més que plegui. Per tant, com que el magnat ha insistit que faria el que els usuaris decidissin, caldrà veure si fa alguna cosa o es tracta d'una mena de broma sense sentit. L'enquesta, per cert, que ha tingut 17,5 milions de vots. Per tant, no és cap bestiesa. Ara bé, les hores posteriors a publicar l'enquesta, Musk ha fet una sèrie de tuits força enigmàtics. Primer ha piulat: com diu la dita, aneu amb compte amb què voleu perquè ho podríeu aconseguir. Després un usuari li ha dit que ja tenia escollit el nou conseller delegat, i Musk li ha respost que ningú vol aquesta feina i que, per tant, no hi havia successor. També n'ha fet d'altres en la mateixa línia, i l'últim que ha fet, ja fa unes quantes hores, si no ha piulat res més en aquests últims minuts, acaba amb un: els que volen poder són els que menys se'l mereixen. Realment un comportament estrany, tot i que ja no sorprèn en el cas de Musk. De fet, des que està al capdavant de Twitter, que ha pres decisions de les quals després se n'ha penedit o que han tingut repercussions negatives per la companyia. Primer es va autoanomenar cap executiu i va acomiadar 4 els càrrecs. Després va anunciar que faria pagar entre 8 i 20 euros als qui volguessin verificar els comptes, allò de posar aquell segell blau al costat de l'usuari que certifica que és un compte real. També va ser molt polèmica la decisió de readmetre Donald Trump després que li suspenguessin el compte per incitar la violència per l'assalt del Capitoli. Després d'això, periodistes expulsats, i aquest diumenge va dir que no permetria que els comptes es poguessin fer servir per promoure altres xarxes socials. Després d'aquest enrenou, però, va aclarir que referia només als comptes que es dediquen principalment a promoure altres xarxes i que, per tant, es poden interpretar com a spam. Aquesta polèmica va fer que anunciés que a partir d'ara es votarien tots els grans canvis dins la xarxa, i la següent publicació ja ha estat aquesta enquesta que podria canviar el futur de Twitter. D'aquí a una estona, en temps de tertúlia, repassarem les possibles repercussions d'aquesta decisió d'Elon Musk amb Carles Iglesias, que és expert en tecnologia digital, professor d'SAD i CEO de la consultora tecnològica RunRoom. Qui sap si aquesta vegada Musk té intencions serioses, si simplement està jugant una vegada més amb la seva nova joguina, o definitivament vol deixar Twitter sense futur. Ara passen gairebé 4 minuts de 8:45, abans de sopar o de saber que... El ple del Tribunal Constitucional continua reunit a aquesta hora per decidir si atura la votació al Senat de la reforma del Codi Penal. Més de 10 hores de reunió amb divisió màxima entre els magistrats, i que finalment podria acabar tirant la pilota endavant i deixant la decisió per demà. Els jutges han discutit durant tot el dia qüestions tècniques, i tot just fa uns minuts que comencen a debatre si congelen la votació de dijous al Senat o no. És el recurs d'empara que va presentar el Partit Popular per demanar mesures cautelaríssimes. Última hora des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, després d'una jornada maratoniana al Constitucional, el ple finalment estudia des de fa mitja hora si congelar la votació del nou Codi Penal per evitar la reforma judicial, tal com demanava el Partit Popular. Això vol dir que ara sí, després de 10 hores reunits, entren al moll de l'os del qual la política espanyola en depèn. Fins ara, els magistrats s'han limitat a debatre sobre qüestions tècniques i sobre com s'havia d'estructurar el ple enmig dels tripijocs de progressistes per dilatar tant com sigui possible la decisió final. Tot continua obert, per tant, a l'espera de la decisió dels 11 magistrats. Dins la sala i continuen tots, o dit d'una altra manera, les recusacions que Unides Podem i PSOE plantejaven no s'han acceptat, com a mínim fins ara. Això manté la majoria conservadora del ple i facilita que s'acceptin les mesures cautelaríssimes del PP per evitar el debat i la votació del Senat. Per tant, moment clau per saber si la reforma del Codi Penal impulsada pel govern espanyol i que inclou la polèmica renovació judicial podrà ser una realitat o si els tribunals la deixaran en un no-res.
Per tant, Arnau, un cop el Constitucional prengui aquesta decisió definitiva, quin és el calendari que es preveu abans de dijous?
Mira, hi ha dos moments clau en l'enfrontament entre poder judicial i legislatiu, o més ben dit, una culminació final que depèn de diversos passos previs. Per arribar al debat i la votació definitiva del Senat de dijous, cal esperar a la decisió d'avui. Si avui encara no hi ha decisió, demà al matí la Comissió de Justícia de la Cambra Alta faria un tràmit més per tirar endavant la reforma i la Mesa del Senat fixaria l'ordre del dia amb la reforma. Això sempre i quan no hi hagi decisió o la decisió sigui la de no bloquejar res. Si el Tribunal Constitucional ho tomba, s'obre un escenari completament diferent on el poder legislatiu haurà de decidir si entra el cos a cos i a la desobediència, com demanen alguns partits, o si accepta la sentència judicial i, per tant, acota el cap.
Gràcies, Arnau. Fins després.
Fins ara.
I mentre esperem possibles novetats, el govern espanyol ja ha advertit que el Tribunal Constitucional no té legitimitat per aturar una votació al Senat. El PP gira el discurs i diu a Pedro Sánchez que ja no pot governar més si no respecta els tribunals. Dretes i esquerres, per tant, van més enllà en les crítiques. Des de Madrid també, Jordi Armenteres.
Sí, el govern espanyol insisteix que el TC no té competències per fer el que fa, que no pot interferir en una votació al Congrés. A Ràdio Nacional ho deia aquest matí María Jesús Montero d'aquesta manera.
Lo que nunca se ha producido es que se provoque esa interferencia previa a la aprobación de una norma que, como digo, es un atropello desde nuestro punto de vista que no tiene precedente.
I després Yolanda Díaz ha anat més enllà dient que el problema de fons del PP és la falta de democràcia.
Observo que el Partido Popular tiene un problema con la democracia. Es de una gravedad supina. Y ahí lo dejo.
Però Alberto Núñez Feijóo aprofita per demanar eleccions, sosté que el descrèdit del govern espanyol ja ha superat tots els límits.
Y nos atacan a todo lo que hacemos por lo mismo, porque nos quieren provocar. Por lo mismo atacan a cualquier discrepante. Cuando a alguno de los suyos se les condena, los jueces son fascistas. Cuando no son capaces de redactar una ley en condiciones, los jueces son machistas. Cuando un medio de comunicación les lleva a la contraria, los medios son fachas. Y cuando se pide opinión al Tribunal Constitucional, les llaman a los magistrados del Tribunal Constitucional golpistas por hacer su trabajo.
I diu que en aquests moments tot el que passa no és un tema de dretes o d'esquerres, de Ferrados Gènova, sinó que és un tema d'aquest govern contra Espanya.
Gràcies, Jordi. Bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
I per cert que l'Audiència Nacional ha arxivat el cas sobre la Caixa B del Partit Popular i els papers de Luis Bárcenas. El jutge considera que no es pot demostrar la relació entre les donacions d'empresaris amb les adjudicacions públiques que repartia el Partit Popular. Segons l'Audiència, no hi ha proves suficients per demostrar que el PP rebés pagaments per aconseguir favors públics. L'octubre de l'any passat, l'Audiència Nacional ja va sentenciar el cas de la Caixa B del PP, va condemnar a Bárcenas a 2 anys de presó. És una sentència que també va assenyalar el Partit Popular com a responsable de la trama. Més coses, el descompte de 20 cèntims per litre de carburant s'acabarà el 31 de desembre. Fa dies que la Moncloa deixa caure que es mantindrà pels sectors més afectats, però el secretari d'Estat d'Economia, Gonzalo García Andrés, ha confirmat avui que es deixarà d'aplicar a tots els vehicles a finals d'any.
Ha sido una medida muy eficaz en un momento como el de finales de marzo de fuerte subida de los costes y de la inflación, pero que era una medida temporal, ¿no? Y que ahora debe adaptarse, retirarse en términos generales y con medidas de acompañamiento para los sectores que todavía están más afectados. Ahora estamos ya en una situación de precios del petróleo y de los productos refinados bastante más moderada y, por tanto, es momento para ir adaptando, ¿no?, esa respuesta.
El número 2 del Ministeri de Nadia Calviño ho ha explicat a un acte de Funcas. La idea del govern espanyol és explicar els canvis i la lletra petita de les noves mesures després del Consell de Ministres del 29 de desembre. Ara el preu mitjà del litre de 95 ronda l'euro amb 1,65 de mitjana i el de dièsel una mica més, a 1,7 euros. Això a la carretera, però mentrestant els preus del transport públic es mantindran durant el 2023. L'Autoritat del Transport Metropolità ha congelat les tarifes per l'any vinent, però atenció perquè això no vol dir que no s'encareixin els preus, i és que el govern espanyol encara no ha confirmat si bonificarà part del transport públic del 2023 o no, Adrià Santasusagna.
Des del mes de setembre, el 50% dels títols més utilitzats, que són la T usual i la T jove, estan bonificats. D'aquest 50% de descompte, el 20% el paga l'ATM i el 30% el govern espanyol. L'ATM ja ha deixat clar que continuarà oferint aquest 20%, però el govern espanyol no n'ha dit res. La tinent d'alcaldia de la mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, espera que entre demà i la setmana que ve la Moncloa anunciï la pròrroga de la seva bonificació.
Màxima confiança per la voluntat expressada que cal que es materialitzi el Consell de Ministres de demà o de la setmana vinent a l'espera de que això passi. Amb plena confiança i voluntat, per part nostra, l'escenari possible i necessari per la ciutadania és que es prorroguin les bonificacions, es mantinguin les bonificacions en el transport públic, perquè és el que es necessitem.
En el cas que es mantinguin les bonificacions, continuarem pagant exactament el mateix que aquest final d'any. En canvi, si el govern espanyol no manté el descompte, el preu de la T usual i la T jove valdrà un 30% més que aquest setembre.
I a tot això, els patinets el transport públic podrien tenir els dies comptats. L'autoritat del transport metropolità vol que es prohibeixi temporalment poder pujar els patinets a qualsevol operador de transport públic. Això arran de l'accident que hi va haver el mes passat en un tren de ferrocarrils. Mentre duri aquesta prohibició temporal, l'ATM i les administracions estudiaran com regular la presència dels patinets al transport públic i decidiran si es prohibeixen definitivament o no. Mentrestant, els sindicats creuen que la pujada del salari mínim que proposa la Comissió d'Experts del Govern espanyol d'entre 46 i 82 euros es queda curta. Reclamen que s'arribi fins als 1.100 euros bruts al mes. La COE, en canvi, creu que no és moment de tocar el salari mínim. La vicepresidenta Iolanda Díaz ha convocat els agents socials aquest dimecres per mirar d'arrencar un acord a tres bandes. Montse Martí.
Ho té complicat el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, i el vicesecretari general de Política Sindical de la UGT, Fernando Luján, llancen aquest avís de cara a la reunió de dimecres.
Tiene que subir al menos lo mismo que la inflación media del año 2022, es decir, el 8,46%, en un momento en el que los alimentos básicos han subido un 15%.
Para mitigar los efectos de la inflación se debe de fijar en la cuantía de 1.100 euros por 14 pagas.
Yolanda Díaz, però, demana que es vagi a la reunió amb la voluntat d'arribar a acords.
A las dos partes de los agentes sociales le pido que, como siempre, tengan altura de miras, que vayan a esa mesa con la mejor de las intenciones.
La comissió assessora sobre el salari mínim proposa que el salari mínim, que actualment està als 1.000 euros, pugi l'any que ve com a mínim fins als 1.046 i com a màxim fins als 1.082. Les últimes dues vegades que el govern espanyol ha pujat el salari mínim ho ha fet sense el suport de la patronal, i aquest cop també sembla complicat. La setmana passada la COE avisava en un comunicat que la ministra de Treball havia deixat de ser un interlocutor vàlid.
Dos minuts per tres quarts de nou, el conseller d'Interior defensa la independència i les investigacions dels Mossos i acusa David Madí de parlar sense proves. Recordem que l'empresari i antic home fort de Convergència va dir aquí a RAC1 que la policia catalana té microvillarejos, agents que fan i que filtren investigacions parcials per interessos polítics. Doncs bé, Joan Ignasi Elena ha condemnat avui aquestes declaracions. De fet, tot i que ha tardat uns dies, assegura que des del primer moment s'ha preocupat per prendre mesures legals.
El departament, jo el primer dia, vaig demanar a la secretària general que demanés als serveis jurídics del departament que analitzés aquestes declaracions i alhora una reflexió. Totes aquelles declaracions que es facin contra el cos de Mossos d'Esquadra sense fonament, és evident que les rebutjo i les considero des d'aquest punt de vista inacceptables. Però tampoc les vull contribuir a fer-les grans.
La consulta encara no té resposta. A més, com us ha avançat el món a RAC1 aquest matí, el departament també va oferir a l'intendent assenyalat, a Toni Rodríguez, els serveis jurídics per si volia denunciar-ho a nivell personal. Benet Íñigo.
L'oferta del departament l'hem sabut a través d'una carta que Rodríguez va enviar divendres al sindicat Sigma, que agrupa els comandaments més alts dels Mossos. A l'escrit, Rodríguez els demana una mostra de suport pública, que el sindicat va acabar fent davant les acusacions que havia fet Madí. També havia demanat el mateix a Interior, perquè entenc que les declaracions de Madí ataquen tot el cos, i de fet diu que molts dels agents d'investigació estan ofesos que es dubti de l'honestedat de la seva feina. Les declaracions d'Helena, doncs, són una mostra de suport també a Rodríguez, a qui, curiosament, va rellevar justament l'actual cúpula del departament. departament. Va ser al mateix temps que van cessar Trapero com a cap del cos quan van treure Rodríguez del capdavant d'investigació i el van relegar a la comissaria de Rubí.
I qui també ha defensat Rodríguez i ha carregat contra Madí és l'exconseller d'Interior Miquel Samper. Madí el va presentar com un PO en mans dels Mossos conspiradors, però la versió de Samper és tota la contrària. Assegura que era l'empresari qui volia controlar els Mossos per la porta del darrere i que ell li va aixafar els plans. N'ha parlat també al Monarracu.
El que em diu el David Madí quan veu que no ens podem veure perquè jo tinc el divendres ple i perquè ell marxa de viatge familiar és: no toquis a ningú si no ens veiem perquè tothom és meu. No toquis a ningú perquè tothom és meu. I la segona frase és que assenyala com a persona de la seva màxima confiança en Brauli Duart.
Samper, que ha parlat d'una pressió asfixiant per fer el que volia Madí i, de fet, creu que la seva negativa va ser la raó perquè, finalment, el deixessin fora del govern. I a tot això, el Departament d'Interior reformarà la meitat dels parcs de bombers per facilitar la incorporació de dones al cos. A la propera promoció reservarà un 40% de places per dones i en el pla per feminitzar el cos també hi ha canvis organitzatius i estructurals. Avui només hi ha un 2% de bomberes dins el cos, Pep Tormos.
Això vol dir tot just una seixantena de dones a tot Catalunya. La reserva de places vol dir que dels que aprovin l'oposició les dones tindran preferència fins al 40% del total. A la convocatòria de la propera primavera són una norantena de places. El pla preveu començar a adaptar una setantena d'infraestructures per aplanar el camí, com ha explicat la sotsinspectora Mari Muñoz.
És inacceptable que ens parts de bombers doncs encara no hi hagi vestidors perquè puguin haver-hi dones en el parc. I en la mateixa línia, a nivell de material, doncs que també pugui haver-hi, doncs, a nivell d'equipament operatiu, de màscares, de cascos, de patronatge, que també inclogui la presència de les dones en l'organització.
També està previst formar els bombers actuals i fer un protocol contra possibles assetjaments per raó de sexe, així com implementar mesures de conciliació laboral.
Passen gairebé 2 minutes a 3:15. Les autopistes AP7 i AP2 desapareixen de la llista de les 10 carreteres més segures del país. Així ho indica l'últim estudi del Reial Automòbil Club sobre accidentalitat, que ho atribueix a l'augment de trànsit amb l'alliberament dels peatges. El secretari d'Infraestructures del Ministeri de Transport, Xavier Flores, insisteix que són accidents més lleus perquè han tret cotxes de carreteres més perilloses.
Evidentment, un automòbil d'autopista és més segur que circular per una carretera convencional. El que passa a la P7 en el tram d'Hospitalet està vinculat a què passa a la 340, o què passa a la P7 en el tram gironí, què passa a la Nacional 2, o l'A2 i la AP2 estan vinculades perquè és un trànsit que ha anat d'una banda a l'altra. Però és veritat que un accident en una d'aquestes vies doncs sí que té molt més impacte sobre el trànsit.
Segons l'estudi, la Rabassada es manté com la carretera més perillosa. En repassem totes les dades amb l'Adrià Santasusagna i la Laia Colomer.
Menys accidents i menys risc.
El 2021 es va pràcticament recuperar la mobilitat prepandèmia, però hi va haver prop d'un 10% menys d'accidents que el 2019. Tot indica que la xifra es mantindrà aquest any. També cau més d'un 6% el risc de tenir un accident greu.
Les carreteres més perilloses.
La més perillosa és la Rabassada entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès. La segueixen la GI-555 entre Sils i Massanes i la BEV-5001 entre Martorelles i Vilanova del Vallès.
Les que concentren més accidents.
Són la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès, la B10 entre el Nus de la Trinitat i l'enllaç amb la B20 i l'A2, i l'A2 entre l'enllaç amb la P2 i l'enllaç amb la B20 passa perquè hi circulen molts més vehicles.
Les més segures.
Totes s'allunyen de l'àrea metropolitana, són la C16 entre Navàs i Gironella, la variant de Figueres de l'N2 i la B140 entre Sabadell i Mollet.
Els motoristes, el punt feble.
Estan implicats amb gairebé la meitat dels accidents greus o amb víctimes mortals, tot i que representen poc més del 2% de mobilitat. A les carreteres amb més accidents estan implicats en un 77% i a la Rabassada en un 88%.
12 minuts per arribar a les 9. Esquerra amenaça el PSC i Junts de portar al Parlament els pressupostos de la Generalitat sense acord si no es desencalla aviat a la negociació. Els republicans diuen que no hi ha obstacles insalvables, però els altres partits creuen que encara és d'hora per l'acord. Marc Martínez Amat.
Els republicans diuen que ja s'han acabat les reunions tècniques amb el PSC i amb Junts. La portaveu Marta Vilalta no veu raons objectives perquè suposin els comptes.
Som molt a prop d'un acord. No hi ha esculls insalvables per part de cap de les formacions amb les quals s'està negociant, i si algú
segueix dilatant per dilatant o només buscant excuses, és evident que el govern haurà de fer un pensament i poder-los aprovar, encara que no tingui els suports suficients perquè pugui ja començar la tramitació.
Però la portaveu dels socialistes, Èlia Tortolero, i el de Junts, Josep Rius, demanen a Esquerra que s'ho prengui amb calma.
Ara mateix el que els hi puc avançar és que estem treballant a bon ritme i que les negociacions demanem que siguin el més discretes possibles. Que ens hagués agradat que el proper 1 de gener Catalunya tingués uns pressupostos? Sí. I que els únics culpables aquí són el senyor Pere Aragonès i Esquerra Republicana.
Queden elements on hi ha desencontres que són importants. Ens falta un aspecte que és imprescindible, que és aquest mapa territorialitzat d'inversions per comarques, per municipis.
Si el govern no aprova els pressupostos entre demà i dimecres, ja no hi haurà temps perquè el Parlament en pugui fer el primer debat abans d'acabar l'any.
I a Barcelona, Xavier Trias confirma que prepara una plataforma de cara a les eleccions municipals per anar més enllà de Junts i incloure-hi el PDeCAT. Des del partit li donen llibertat de moviments. Així ho han apuntat el mateix candidat de Junts a Ser Catalunya i li ha respost el portaveu del partit, Josep Rius.
Jo intento que s'hi sumi el màxim de gent possible i sobretot els d'un determinat espai, que no té sentit que anem separats, és a dir, no té cap sentit que Junts per Catalunya vagi separat del PDeCAT.
Mantenim una coherència total amb el que hem fet. Però és veritat que l'àmbit nacional de l'àmbit local té lògiques totalment diferents.
Des del PDeCAT parlen de coalició electoral perquè són els que tenen els drets electorals del grup de Junts a Barcelona. L'Audiència de Barcelona subratlla que les agressions sexuals amb violència tenen la mateixa pena amb l'actual Codi Penal que amb l'anterior. Ho fan una sentència que condemna a 7 anys i mig de presó un home per haver abusat d'una menor. Els jutges diuen que la pena és exactament la mateixa amb l'actual llei del només sí és sí que la que haurien imposat temps enrere.
Els magistrats consideren que la versió de la víctima és creïble i, a més, proves científiques confirmen que va tenir un contacte sexual amb dos homes, el segon no identificat. Va ser fa 2 anys a Gavà. Ell en tenia 33 i ella 14. Per abusar-ne la van agafar del cap, per això els jutges consideren que hi va haver violència i assenyalen que en aquests casos no hi ha diferències, només si no hi hagués violència podria ser inferior.
La nueva ley no beneficiará al acusado si consideramos probado el empleo de violencia. Desde el momento en que los actos de contenido sexual afectaron a una menor de 16 años, la conducta, aunque no hubiera mediado violencia o intimidación, ya sería punible. A la luz del nuevo subtipo, solo su ausencia podría justificar esa atenuación.
La sentència també prohibeix a l'home acostar-se o comunicar-se amb la menor i quan surti estarà 7 anys més en llibertat vigilada.
Tot i així, el Tribunal Superior de Justícia ha rebaixat les primeres condemnes a 2 violadors aplicant la llei del només sí és sí.
Un d'ells és l'autor de 3 agressions sexuals, a més d'un robatori amb violència i furt, i el TSJ li ha arrestat 1 any dels 28 de condemna. L'altre és una revisió d'ofici d'una condemna de l'Audiència de Girona, un violador que ha passat d'una pena de 6 anys de presó a 4 anys i mig.
I un home ha acceptat 4 anys de presó per haver abusat sexualment d'una menor després d'haver-la drogat. Va passar el febrer del 2020 a Sant Adrià de Besòs. La Fiscalia i la Defensa han arribat a un acord.
L'acusat va oferir èxtasi a la víctima, que té 16 anys, però ella s'hi va negar, aprofitant que la noia va marxar un moment, li va posar igualment a la beguda i quan la víctima va tornar s'ho va prendre sense adonar-se'n. Es va quedar inconscient i el detingut ho va aprofitar per violar-la. Això fins que una parella ho va veure i li va recriminar. La policia de Sant Adrià el va detenir just després. L'acusat haurà de pagar 3.000 euros d'indemnització a la víctima i té un ordre d'allunyament durant 10 anys.
L'entrenador de futbol acusat de violar de manera continuada una menor a Sant Joan d'Espí nega que tingués cap relació sexual amb la víctima. El fiscal, però, manté la petició de 17 anys de presó.
Va passar entre el 2013 i el 2014, segons el fiscal, aprofitant que els pares de la menor no entenien el castellà, l'acusat es va postular com el representant de la menor en temes de futbol. I a partir d'aquí, quan ella tenia 15 anys i ell 40, l'hauria violat. En l'última sessió del judici, avui l'acusat ha dit que la víctima està ressentida perquè ell no va voler cobrir-la davant la família quan ella va començar una relació amb un noi. El fiscal, però, veu creïble el testimoni de la víctima. Psicòlegs que la van atendre asseguren que els símptomes d'estrès posttraumàtic que presentava la menor són totalment compatibles amb les agressions que va explicar. El judici ha quedat avui vist per sentència.
I la jutgessa envia a la presó l'home que va assassinar la seva parella a Lleida la setmana passada. Els Mossos el van detenir just després que trobessin el cos sense vida de la dona de 34 anys al traster de l'edifici on vivien.
L'acusat s'ha negat a declarar davant la justícia. Just abans del crim, l'home de 40 anys acabava de rebre l'alta de la unitat de psiquiatria de l'Hospital Santa Maria i va ingressar el dia que va denunciar la desaparició de la víctima.
Encara en succés els Mossos Mossos detenen 8 persones d'un grup criminal especialitzat en robatoris violents, ocupacions i marihuana. L'operatiu policial l'han desplegat avui, principalment a Rubí.
La policia ha actuat a 13 llocs. L'operatiu també s'ha fet a Terrassa, Castellbell i el Vilar, al Bages, a la Pobla de Montornès i Torredembarra, al Tarragonès, i l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. La investigació encara continua oberta.
I els Mossos també han detingut un home i una dona per cultivar més de 400 plantes de marihuana al soterrani d'una casa de Barberà del Vallès.
La investigació va començar a principis d'aquest mes i els agents van entrar a casa per escorcollar-la. Al soterrani van trobar 442 plantes, cocaïna i 25.000 euros en efectiu. Se'ls acusa també d'haver punxat la llum. Un dels detinguts ha quedat en llibertat amb càrrecs i l'altre està en espera de posar-se en mans del jutge.
5 minuts per arribar a les 9 en punt. Fira de Barcelona tanca definitivament com a punt de vacunació. Avui ha estat l'últim dia que s'han administrat dosis de vacuna contra el Covid. Durant 20 mesos s'hi han posat 1.400.000 dosis.
Fira de Barcelona es va obrir com a vacunòdrom a finals d'abril del 2021 quan va començar la campanya de vacunació massiva contra el Covid. Des de llavors ha estat obert tant per punxar primeres dosis com dosis de reforç. Aquest estiu també s'hi ha vacunat contra la verola del mico. Avui ha tancat fira, però a partir del gener s'obrirà un altre espai, el CAP Casernes de Barcelona, que donarà suport a la resta d'ambulatoris. Precisament des d'avui, les persones de menys de 60 anys que ho vulguin ja poden demanar hora per vacunar-se de la quarta dosi. Ho han de fer a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat. També ho poden fer trucant directament al seu CAP. El Departament de Salut, però, insisteix que se la posin, sobretot les persones de més risc, com els majors de 60 anys i els malalts crònics.
I el govern inverteix 12 milions d'euros més per finançar el projecte AINA fins al 2026. Els diners serviran per enllestir el sistema informàtic perquè el català estigui present en tot l'àmbit tecnològic i l'utilitzen també els assistents de veu com ara Siri d'Apple o Alexa d'Amazon. I ho acabem de saber, als Estats Units o el comitè que investiga l'assalt al Capitoli demana imputar l'expresident Donald Trump per 4 delictes: insurrecció, obstrucció a un procediment oficial, conspiració per defraudar el govern i també conspiració per fer una declaració falsa.
Va ser el 6 de gener del 2021, just després de les eleccions presidencials que va guanyar Joe Biden abans que prengués possessió. La decisió del comitè del Congrés, que s'ha pres per unanimitat, és històrica perquè insta la Fiscalia i el Departament de Justícia nord-americà a presentar càrrecs penals contra Donald Trump. D'aquesta manera tanca un any i mig d'investigació d'una operació, diuen, orquestrada per frenar el traspàs pacífic en el poder. Recordem que l'assalt al Capitoli va acabar amb 5 morts aquell mateix dia.
I a aquesta hora tot el món digital i tecnològic està pendent de què fa Elon Musk, i és que hauria de deixar la direcció de Twitter si compleix la seva paraula. Ell mateix va preguntar en una enquesta a la xarxa social si havia de continuar al capdavant de la companyia i va garantir que el resultat seria vinculant. Doncs bé, més del 57% han votat que Musk ha de plegar.
I el 43% dels usuaris han votat perquè es quedi, i han participat més de 17 milions d'usuaris. De moment, Musk no s'ha pronunciat sobre el resultat d'aquesta consulta, però fa unes hores avisava els usuaris que havien d'anar amb compte amb el que desitjaven perquè ho podien aconseguir. També ha fet una altra piulada avisant que els que volen poder són els que menys el mereixen. Sigui com sigui, a Tesla li ha anat bé el possible pas al costat de Musk a Twitter. Les accions de l'empresa tecnològica, que aquest any s'havien desplomat, han pujat un 5% a Wall Street.
En parlarem en temps de tertúlia amb Carles Iglesias, expert en tecnologia digital, professor d'ESAD i CEO de la consultora tecnològica Runroom. I potser si us diem quin és l'edifici de Medcap a Barcelona no us ve al cap, però si us diem que és el mític edifici del termòmetre del Portal de l'Àngel, segur que ja sabeu quin és. Doncs bé, l'acaba de comprar Generali per 100 milions d'euros.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
És la segona operació immobiliària més gran de l'any a Barcelona, després de la venda del Corte Inglés a la mateixa zona.
L'edifici crida l'atenció pel termòmetre lluminós que recorre la façana de dalt a baix. Té més de 4.000 metres quadrats. L'operació arriba després que l'octubre el Corte Inglés vengués el seu edifici a la neerlandesa Redbeco i a la nord-americana Ares.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Cultura, Jaume Sis ha rebut aquesta tarda la medalla d'or al mèrit cultural de la ciutat de Barcelona. L'han reconegut per la seva trajectòria musical i la contribució a la consolidació de la cançó catalana. A l'acte, Sis ha recordat el seu amic i músic Pau Riba, que va morir el mes de març. El cantautor ha agraït la medalla cantant a capella la cançó Me'n vaig amb globus.
Me'n vaig en globus no m'emporto res, tan sols un vell acordeó per entonar aquella cançó.
Una cançó amb regust de comiat, i és que, com va explicar Sisa fa unes setmanes al Via Lliure de RAC1, no té pensat publicar més discos. El cantautor dona per tancada la seva carrera musical, però no descarta publicar un llibre en el futur. I per cert, Sebastià Alzamora, Maria Barbal i Sebastià Portell són els finalistes del Premi Òmnium de Novel·la. Es tracta del guardó més ben valorat de les lletres catalanes per obra ja publicada. El guanyador s'anunciarà el 26 de gener.
Sebastià Alzamora opta al Premi per Ràbia, que edita Proa i reflexiona sobre la banalitat del mal. Maria Barbal està nominada per El Llac, la seva novel·la més personal fins a la data, editada per Columna, i Sebastià Portell ho està per Les Altures, una biografia molt particular de l'escultor gairebé desconegut Ismael Smith, editat per Empúries. El guanyador s'endurà 20.000 euros directes i 5.000 més per promoció del llibre.
I encara parlant de llibres, avui ha començat l'enderrocament de la parcel·la del costat de l'estació de França de Barcelona, on el Ministeri de Cultura vol construir la Biblioteca Pública de l'Estat. La idea és que les obres comencin l'any que ve i s'acabin el 2027. S'hi destinaran uns 55 milions d'euros. I d'altra banda, Carlos Saura dirigirà una pel·lícula sobre Montserrat Caballé. El director veterà portarà la vida de la soprano catalana a la pantalla amb la pel·lícula Caballé. Aquest és un dels 5 projectes que subvencionarà el Departament de Cultura per fomentar la versió original en català. Maria Cusó.
Els altres també compten amb directors de renom. David Trueba dirigirà Saben aquell que diu, un biopic sobre l'humorista Eugenio. Marcel Barrena farà un retrat sobre el creixement de Barcelona a finals dels 70 per les migracions d'arreu de l'Estat amb El 47. Javier Ruiz Caldera tractarà l'autisme amb Wolfgang, basat en el bestseller de Laia Aguilar. I David Ilundain conduirà La Paca, sobre el narcotràfic a Mallorca. Tots ells formen part de la partida de 6,2 milions d'euros que destinarà el Departament de Cultura per subvencionar pel·lícules originals en català. En concret, s'han destinat 1,5 milions a dues pel·lícules, 1.200.000 euros a dues més i 800.000 euros a una cinquena.
I atenció als fans d'Antònia Font i de Zoo, perquè actuaran plegats la primavera de l'any que ve. Serà el 13 de maig com a caps de cartell del festival El Tinglado de Vilanova i la Geltrú. També formen part del cartell Intana, Mayo i la banda de música Mestre Montserrat. Les entrades del festival, que commemora els 15 anys, ja estan a la venda. I encara en música, les cançons que competiran al Benidorm Fest acumulen gairebé 1 milió d'escoltes en menys de 24 hores. No puc marxar. Són els 18 temes que estan cridats a representar a Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, i entre ells, aquest que escoltem, que esclati tot, la primera cançó en català que podria arribar al concurs europeu.
La signa el grup barceloní Siderland abans d'arribar a Eurovisió, però haurà de passar pel Benidorm Fest, que es farà del 31 de gener al 4 de febrer, i en què també hi participaran altres músics catalans com Alfred Garcia, que defensarà la balada Des de que tu estàs, Sharon, que interpretarà Aire, i Vico, que cantarà Noche Entera.
Ara bé, una de les grans favorites dels eurofans i que acumula més reproduccions fins ara és el tema Mi Família, de Fusa Nocta. El guanyador del Benidorm Fest, que competirà al Festival d'Eurovisió, que es farà a Liverpool, al Regne Unit, la segona setmana del mes de maig. I quan passen gairebé 3 minuts de les 9 de la nit, els esports amb el Xavi Puig. Xavi, bona nit.
Bona nit.
La selecció argentina, que ja està volant hores d'ara cap a Buenos Aires, on arribarà de matinada per celebrar ja el Mundial aconseguit ahir al Qatar.
Sí, l'arribada del vol de la selecció argentina a l'aeroport de Ezeiza està prevista un quart de 6 de la matinada, hora catalana. L'avió que transporta la selecció argentina ha fet una escala a Roma per recarregar combustible ara mateix sobre vol a Mauritània. La intenció és demà a la tarda oferir el títol a l'afició argentina a l'Obelisco, on ahir es van congregar 2 milions de persones per celebrar aquest tercer Mundial de la selecció argentina. Qui ja ha arribat a París és la selecció francesa, que ara es trasllada a la plaça de la Concòrdia per rebre també el suport dels seus aficionats, tot i la derrota a la final. Avui, per cert, Benzema ha anunciat que es retira de la selecció francesa. El davanter del Real Madrid es va perdre per lesió aquest Mundial.
I per cert, que segons ha pogut saber RAC1, hi ha principi d'acord entre l'Espanyol i el Monterrey pel fitxatge del central César Montes.
L'Espanyol ha acceptat les condicions finals de Monterrey. Aquesta tarda ha enviat la documentació per tancar definitivament el fitxatge. habitatge. Montes és un central mexicà de 25 anys, d'1,96 m d'alçada, internacional per Mèxic, ha jugat fins ara tota la seva carrera al Monterrey. L'Espanyol, per cert, torna demà a la competició, un partit de Copa a l'illa de Palma contra l'Atlético Paso, convocatòria de 22 jugadors, on són baixa Pedrosa, Rubén Sánchez, Gori, Pol Lozano i Luca Coleoxo per lesió, a més de Dani Gómez, que està sancionat. L'Atlético Paso es va veure greument afectat per l'erupció del volcà de Cumbre Vieja i per aquest motiu l'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, parla de partit de demà com un partit especial.
Socialmente ha sufrido mucho, ¿no? por el tema del volcán. Creo que para nosotros también es algo bonito ir allí, ¿no? Y poder que ellos puedan disfrutar también de un partido de máximo nivel o de un partido de primera división. Creo que eso en sí mismo tiene que ser una fiesta del fútbol en un entorno social que ha sufrido mucho. Yo creo que en ese sentido pues lo hace especial.
El partit demà començarà a les 10 en un camp amb gest artificial amb arbitratge de Soto Grado.
Kaunas serà la seu de la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet d'aquesta temporada.
Es disputarà entre el 19 i el 21 de maig al Zalgirio Arena, una capacitat per 15.000 persones. Serà la primera vegada que la final a 4 es disputi a Lituània. L'Eurolliga també ha designat Berlín com a seu de la Final Four per l'any 2024. Berlín ja va ser seu d'aquesta final a 4 el 2009 i el 2016.
I ja s'han sortejat els emparellaments de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
Que jugarà al Zira el cap de setmana del 7 i 8 de gener. El Barça s'enfrontarà al Pozo Murcia en una de les semifinals i l'Inter Movistar jugarà l'altra contra l'Antequera.
Gràcies, Xavi, que vagi bé.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Turró t'ofereix aquest espai.
Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Aquesta setmana què? Una mica de tot també o no?
Aquesta setmana sobretot el més destacable que aniran pujant les temperatures, tot i que dimecres hi haurà una reculada, però atenció, de cara a divendres, just abans de Nadal, es dispararan. Després baixaran una mica, però passarem un cap de setmana de Nadal i un dia a Sant Esteve amb temperatures per sobre del que tocaria. De fet, sembla que tirarem així fins pràcticament cap d'any. De moment avui, déu-n'hi-do, en alguns casos, mira, la més alta al dia, 18,8 graus anglès a la comarca de la Selva, però encara és més destacable a Viella, la segona temperatura més alta d'avui a tot Catalunya, a Viella, 18,7 graus, a causa del vent del sud, que allà, doncs, per un efecte orogràfic, fa que la temperatura es dispari a la Vall d'Aran. Un vent del sud que ha bufat amb ganes en molts sectors de les comarques de Girona, en alguns casos amb cops de vent de 60-80 km per hora, un vent del sud que continuarà bufant de cara demà, per tant, ja ho diem d'entrada, que cap a la Vall d'Aran i les comarques de Girona, demà de nou, temperatures una mica disparades. De fet, sumarem 2 graus a molts sectors del país, al centre del dia, especialment zones interiors i sobretot zones de muntanya, després d'una matinada que en molts casos ja serà una mica menys freda. Un dia que començarem amb núvols baixos, amb boires en moltes comarques, però el sol s'anirà imposant, a la tarda tornaran a augmentar els núvols i entre mitja tarda i el vespre arribaran algunes pluges però febles a les comarques de Ponent. Arribaran per l'Aragó, com les de la setmana passada, però seran més aviat minces i creiem que no passaran de les comarques de Lleida. Cota de neu alta de 2.000-2.400 metres.
Gràcies, Abel. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Molt bé, fins ara.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Passen 7 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, 9C, amb Anna Ballonesta.
Sempre és que ens enganxeu aquí parlant de la temperatura, perquè ja ho sabeu que aquí a l'estudi tenim uns certs problemes, a l'estiu hi fa molt de fred, ara aquí a l'hivern segons com hi fa molta calor, per tant ara estàvem debatent que què fèiem amb la temperatura de l'estudi.
Baixar-la.
En fi, Enric Sierra, Isabel Lleuger, Lluís Carrasco, Mariona Ferrer, què tal? Bona nit, com esteu?
Hola, bona nit.
Tots bé?
Molt bé.
Lluís, tu que sempre poses la jaqueta,
avui
estàs bé, eh?
Amb el meu microclima, però perfecte.
La Mariona, de la que li venia aquí una mica de fred.
Sí, una miqueta d'airillo.
Val, no. Ara ho intentarem arreglar. No, us volia preguntar, que avui hi ha molta gent amb ressaca emocional, després que l'Argentina hagi guanyat aquest Mundial. No sé si vau seguir el partit d'ahir, si anàveu amb l'Argentina...
4 hores davant la tele.
Sí, eh?
Sí.
Tota la tarda, tarda completa, eh?
A veure, un gran espectacle, ho faré curt, eh? Jo m'esperava la victòria de França, des d'un punt de vista futbolístic, pensava que farien un millor partit, i quan portaven tota la primera part, que Argentina va fer un grandíssim partit, vaig veure que el Mundial podria ser per Argentina, i de fet jo crec que França va fer un plantejament de partit molt, molt dolent i no es mereixia la victòria. I des d'un punt de vista ja més local, molt content de que el nostre Messi hagi aconseguit ser campió del món, perquè una mica ens el sentim molt nostre, no? I per tant, contentíssim. I un espectacle televisiu de primera magnitud.
Home, quasi, va haver emoció fins al final.
Quasi 4 hores després del partit, després tota aquella espera per veure el Messi aixecant el trofeig i amb aquella cosa
amb
que
aquella
li van
capa,
posar,
no?
que és un tremendo. Però bé, va ser tot un gran espectacle televisiu i esportiu.
Isabel, tu vas estar enganxada a la televisió també o no?
A veure, jo no sóc futbolera, però evidentment, clar que sí, i sobretot això que deia l'Enric, el que jo sóc de les que en els moments clau, quan els partits són tan interessants que emocionen a tothom, acabes imbuït per aquesta pròpia emoció, no? I sí que va haver un punt...
Què vols dir, que t'hem d'imaginar allà cridant davant la televisió?
Bueno, poc, o sigui, a veure, amb una certa mesura, amb una certa contenció, però sí que tots molt implicats, i sí que és veritat que hi ha un punt... quan va acabar el partit i jo que no hi entenc gaire de futbol tenia la sensació que qualsevol podia guanyar, no? I quan comencen la tanda de penals i hi havia nens per allà perquè teníem un dinar amb amics i llavors hi havia nens que estaven a favor, volien que guanyés a França i altres que volien que guanyés Argentina, i quan va guanyar Argentina en va haver un que va començar a plorar com desesperat, perquè ell volia que guanyés França, no? I te n'adones que les emocions són, traspassen qualsevol moment de raó i que els pares encomanen en els seus fills una adrenalina que, des de la meva perspectiva, a vegades és com una mica sorprenent, no? Però realment partits com aquests, i després, bueno, hi va haver tota la polèmica de l'aixecada de la Copa, etcètera, etcètera, no? Però sí, ahir també vaig veure el partit.
Mariona, tu què? També et vas sumar o no, eh?
No.
Tots a les excepcions.
Sí, vaig passar una tarda estupenda amb els meus fills.
Ni una mica, ni vas posar un moment la ràdio,
no.
Ni se't va colar cap imatge a la televisió, no. Allò fent zapping, eh?
Quan vaig arribar a casa, el meu home estava eufòric, que havia seguit el partit i em va fer un resum. I aquí s'acaba la cosa.
I fins aquí.
Sí, no, jo crec que per fi s'acaba un Mundial del que no estic gaire d'acord, més en clau política que em miro el futbol, i posant aquesta capa al damunt de Messi, doncs Qatar va deixar clar que era el seu Mundial i que entronitzava a un déu per molta gent. Jo el futbol no li veig aquesta passió, però bé. Això és qüestió de gustos.
Això igual que el Lluís, oi? Tu també ho vas veure així a partir de Lluís.
La veritat és que intensament. Si l'Enric va fer 4, jo vaig fer 7, perquè vaig acabar mirant els programes esportius de l'Espanya Més, que es posa tipus Chiringuito, etc. Perquè sí, perquè en realitat, pels culers, tot i el desencontre final entre Messi i Laporta, perquè és una pena, i que jo espero que tingui un bocí d'esperança de que això es pugui arreglar en una darrera i ultimíssima temporada plena de llum. La veritat és que lo de Messi ha tingut molt mèrit, molt mèrit. Ho hem viscut com una petita Champions, deia, perquè que Messi tingués la seva Copa del Món era quasi de justícia esportiva i poètica. L'etern debat de qui ha estat el millor jugador de la història, etc, etc. Tot i que ja ho tenia merescut per títols, per gols, per tot, per trajectòria, la veritat és que no tenia la Copa del Món. Ara sí, ja es pot dir sense cap mena de titubeig que el millor jugador de la història es diu Messi, i Messi forma part de l'ADN culer. Per tant, tots els culers aquell dia, ahir ho vam viure com una petita Champions.
En fi, doncs no es pot comparar amb aquesta emoció de la final d'un Mundial, però déu-n'hi-do també el moviment que tenim, canviem totalment de tema. El Tribunal Constitucional avui i des de la setmana passada, però avui semblava, no, dèiem, va, dilluns, a veure què és el que passarà, i de moment encara no tenim resposta definitiva, sembla al contrari, que la cosa encara s'està allargant una miqueta més. Ara de seguida anirem en directe fins a Madrid amb l'Arnau Mañé, deixeu-me que faci una pausa i tornem de seguida.
RAC 1. Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Aquestes festes vine al multiespai gastronòmic El Nacional. 4 restaurants, 4 barres i un espectacular enllumenat de Nadal. I tot sota el mateix sostre modernista. A més, participaràs en la campanya solidària del Nacional a favor de la investigació de malalties infantils. T'esperem al Nacional Barcelona.
Torna la tercera edició del Pessebre Vivent de Montsant Benet al costat de Manresa. L'únic a tot Catalunya que passa dins d'un monestir medieval mil·lenari. Més de 100 actors, projeccions de gran format i aquest any amb noves escenes i ampliació del recorregut. Tot un espectacle. El 17, 18, 26 de desembre i 1 de gener torna la màgia a Montsant Benet. Corre, no et quedis sense entrades. Més informació a montsantbenet.com.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't al 900-120301 o a rentagarantizada.es.
El Museu d'Art Jaume Morera va néixer a Lleida fa més de 100 anys. En aquest temps ha creat una extensa i valuosa col·lecció. Ara, el museu es transforma i amb la nova ubicació a la Rambla de Ferran iniciarà una nova etapa amb un concepte més ampli i nous significats. Si vols conèixer el seu patrimoni artístic i els detalls del nou projecte, entra a morera.paeria.cat. Transformem el museu. Construïm el nou Morera.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Pot ser en esmorzars o també en cafès. Pot ser en dinars, en cançons, o fins i tot en sèries. I tu, en què comptes el temps? Taurus, 60 anys. Amb tu, gràcies a tu.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Un minut d'un quart de 10 de la nit, com dèiem, déu-n'hi-do els dies que portem també d'incertesa sobre què passarà també dins del Constitucional. Avui porten moltíssimes hores reunits. De fet, si ara l'Arnau no ens diu el contrari, aquesta hora encara segueixen reunits per decidir si aturen o no aquesta votació al Senat de la reforma del Codi Penal, que ha de ser dijous. No sé per què, potser una mica innocentment, la setmana passada ens pensàvem que dilluns això resoldria més o menys ràpid, però vaja, res més lluny de la realitat, perquè la cosa s'està allargant molt més del que ens imaginàvem. Saludem a aquesta hora el corresponsal de RAC1 a Madrid, Arnau Mañé. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Una altra jornada llarga, Arnau, al Constitucional. A quina hora us heu posat?
Mira, ens hi hem posat a les 10 del matí quan començava aquest ple, per tant, ara sí que continuem reunits, ja fa, si fa no fa, 10 hores que dura aquest ple. Han parat 2 hores i mitja per dinar, això sí, però vaja, que és un ple que s'està allargant més del previst, segurament. Sí.
Arnau, què és el que sabem del cert a aquesta hora? No sé si hi ha alguna novetat des de fa aproximadament 3/4 d'hora que hem parlat amb tu abans.
Doncs mira, de moment no, cap novetat. Sabem del cert que estan reunits, ara ho dèiem, fa més de 10 hores, o això, començaven a les 10 del matí i han parat per dinar, que fins les 8 del vespre han estat debatent qüestions tècniques de com havien d'encarar els recursos, de si admetien o no aquest recurs principal del PP, de si era el moment per debatre les recusacions presentades contra dos magistrats. Sabem del cert també que aquestes recusacions, com a mínim de moment, no han tirat endavant. Continuen dins la sala els 11 magistrats.
No han tirat també endavant, Arnau, perquè sí que no. Hi ha hagut un moment d'una certa confusió, no?, que semblava sí. Que sí que s'havien tirat. Finalment no.
No, el que hem sabut és que no és que hagin refusat les recusacions, sinó que han refusat debatre-les. Uh-huh. Estem en aquest punt precís d'anar pas a pas, d'anar debatent els debats, pràcticament, d'anar amb allò molt al detall perquè no hi hagi cap error. Per tant, aquests 11 magistrats, també els dos magistrats que volien recusar Unides Podem i PSOE, Pedro González Trevijano i Antonio Narváez, continuen a la sala. També sabem que des de fa una hora ja debaten les mesures cautelaríssimes que demanava el PP per evitar el debat i la votació de dijous al Senat. Per tant, ara sí, ja entren al moll de l'os. A partir d'aquí, veurem com avança tot. Veurem si hi ha decisió avui mateix o si l'aplacen a demà al matí o demà a la tarda.
Alguna reacció per part del Partit Popular d'aquesta decisió, d'aquesta primera mini decisió, podríem dir, del Tribunal Constitucional?
Sí, d'aquesta decisió d'admetre a tràmit el seu recurs, fons del PP asseguraven fa una estona que estan pendents, evidentment, del Tribunal Constitucional, que és una bona notícia per la democràcia espanyola i que el Tribunal finalment no s'ha deixat influenciar per les pressions, diuen, del govern espanyol. Per tant, des del Partit Popular, que estan contents, que estan satisfets i estan, sobretot, a l'espera de veure què decideix el Tribunal d'aquestes cautelaríssimes, d'aquestes mesures que demanava el partit.
Arnau, ja sé que deu ser complicat, però alguna mínima previsió de què pot passar en les properes hores, quan et decidiran, si deies no sabem si avui, si demà, podria ser fins i tot que s'allargués fins dimecres o que la decisió no arribés abans del ple que hi ha al Senat aquest dijous?
A veure, jo crec que sí, que la decisió serà abans del dijous, això ho podem donar pràcticament per fet. Altra cosa és si apuraran o no, si enllestiran avui mateix, si apuraran o no el ple de dijous, però la decisió, com a mínim aquestes mesures cautelaríssimes, aquesta congelació del debat i de la votació de dijous, segur que arribarà, si no avui, que jo diria que sí, seran les properes hores. Tenint en compte que han fet un recés fa una estona a les 7:15, la meva aposta, si hagués d'apostar, és que durant l'horari, no ho sé, o com a mínim a principis del Tu diràs, tindrem una decisió. Si no és avui, jo crec que no s'allargarà massa més enllà de demà. Tot i això, hem d'entendre que és una decisió difícil, que és una decisió que tothom mirarà en lupa, ara i en el futur. Per tant, tots uns i altres, el sector conservador i el sector progressista, es volen cobrir bé les espatlles, es volen curar amb salut perquè no hi hagi cap escletxa on ningú s'hi pugui agafar, que sigui una decisió presa a consciència i que no tingui cap tipus d'escletxa. Per tant, aquesta previsió que podíem fer al matí de que seria una cosa més o menys ràpida, s'entén tenint en compte aquesta importància de la decisió.
Mariona, tu que has voltat per aquests entorns i t'has mogut pel Congrés, pel Constitucional, com veus tot plegat el que està passant, sobretot aquests últims dies, no?
Home, estem davant d'una decisió sense precedents, el que pot suposar per l'ordre institucional espanyol, i estem davant de la decisió de si triomfa o no l'assalt de la dreta judicial al poder legislatiu, perquè bàsicament això és el que decideix. Clar, molts ens recorda el que va passar dijous de la setmana passada, i el que pot decidir avui el Tribunal Constitucional són els fets del setembre del 2017, no? Ara bé, per als polítics madrilenys aquesta situació és nova. És cert que porta molt de temps alimentant-se, és un procés bastant llarg. Recordem que fa gairebé quatre anys que el Consell General del Poder Judicial, aquí no parlem de la reforma de la sedició i de la malversació, però que el Consell General del Poder Judicial està amb el poder caducat, no? I tenim una sèrie de magistrats en el Tribunal Constitucional que han anat agafant el poder per la seva banda, no? I s'ha anat alimentant aquest poder. I alhora estem en una situació que és un procés de cara a un any electoral en què el PP es vol rearmar amb un discurs de aquest govern no és legítim. El mateix discurs que es va utilitzar a Catalunya, doncs ara el tenim a Madrid, que no és nou, perquè porta temps alimentant-lo Vox, Ayuso, però el Feijóo moderado s'ha vestit de la seva estratègia és d'anar llimant el poder de Sánchez i alhora generar una divisió dintre del PSOE, no? Amb els discursos que hem tingut els darrers dies de barons que en el seu moment, ja en el 2016, ja es van alinear a favor d'una gran coalició o del suport al PP per investir Rajoy. Per tant, és un procés que per molts polítics espanyols potser és nou, però aquí no ens agafa per sorpresa.
Enric.
Sí, a veure, aquí ens hem acostumat, mal acostumat, per culpa de, diguéssim, una mala política, de traslladar tots els grans problemes o els problemes principals del país a l'àmbit judicial. I quan tu li dones aquest protagonisme a un altre poder que hauria d'estar molt separat del teu, és a dir, del legislatiu, de l'executiu i del judicial, quan tot això t'acostumes a barrejar-ho i li dones un aval polític al fet de que els jutges puguin ajudar-te a resoldre o que resolguin qüestions que són merament polítiques, doncs aleshores d'aquí plora la criatura. Quan tu ja has acostumat aquests magistrats a que ells poden tenir aquesta última paraula, aquest poder sobre el poder legislatiu i executiu, doncs ara de què ens estranyem. Una altra cosa és que aquesta suspensió cautelaríssima no s'ha produït mai, però entra dins de l'ordenament jurídic. És a dir, pot ser. O sigui, no cometran un acte de traïció ni de rebel·lió, no. Pot ser, entra en l'àmbit judicial, però efectivament no s'havia produït mai. I aquí el més alarmant, o el que crida més l'atenció, és per sobre d'ells, qui corregeix això? És a dir, si ara el Tribunal Constitucional, que és el màxim òrgan judicial del Regne d'Espanya, ara decideix fer el que sigui, a quina instància hem d'anar a Europa, òbviament, no? Però i quan trigarà Europa?
Sobretot el quan.
Amb la qual cosa hi ha una certa... Hi ha un cert ambient de dir, bueno, qui vigila l'àrbitre, no? On hi ha el VAR, allò que dèiem del futbol. Sempre hi ha una sala que pot acabar de jutjar el que un àrbitre pot pitar. Aquí no. I, per tant, per això rau la importància de la decisió que puguin prendre els representants del Tribunal Constitucional. I jo espero i sempre tinc una esperança de que puguin fer alguna trucada, alguna instància europea, que potser aquestes hores que s'estan debatent estan, com deia el corresponsal, mirant en lupa perquè això que surti doncs crearà un precedent o no, i ells també poden quedar tocats en la seva pròpia trajectòria i la seva pròpia en fi, el seu currículum, no? D'haver estat els impulsors d'un document que pot ser un abans i un després en la democràcia espanyola o no. I jo crec i espero que hagin elevat consultes perquè algú després no els hi retopi i els deixi amb la cara vermella.
Lluís, com veus tots aquests moviments que hi ha hagut aquests últims 3 dies o 4?
Una miqueta seria el compendi el que han dit la Mariona i l'Enric. La veritat és que quan va sorgir la polèmica la setmana passada, que va ser després de la nostra tertúlia el dilluns, per tant no ho havíem pogut comentar, la veritat és que em vaig somriure, perquè ja ho diu el refrain, d'esos barros, estos lodos, estos lodos, estos barros, no ho sé. En tot cas, nosaltres ja estàvem avisats de que això podia succeir. Ho trobo escandalós, sí, clar, ho trobo escandalós, perquè, però no tant el per què intervé, sinó el fet que intervingui. Per tant, primer que es faci la política, i si la política no s'hi ha bé a llei, ja sortirà el Tribunal Constitucional i que allò que s'ha decidit no s'hi ha bé a llei, però que no deixin discutir la pròpia llei. Per tant, l'escàndol a mi em sembla majúscul, però m'ho va semblar fa 4 anys. Per tant, ara no puc més que somriure'm. Quan en un país t'aprens més de memòria els lletrats majors del teu parlament que les persones de la mesa, que són les que fan la política, i te n'adones que qui fa la política són les lletres majors i no els membres de la mesa, i ja et saps de memòria el nom del Ridao, i de memòria el nom del Bayona, i de memòria el nom de la senyora Arderiu, i de memòria el senyor de la casa, la senyora Casas, etc., que són els executors d'aquesta repressió, perquè no deixa de ser una repressió judicial sobre la política de l'Estat espanyol, doncs sents molta tristor, molta tristesa, molta decepció. Tens un desencís perquè te n'adones que no et deixen exercir allò pel que tu votes a uns representants, que és per fer política. Que sortirà tot plegat. Jo encara tinc l'esperança de que no s'atreveixin, perquè costarà moltíssim d'explicar. La ciutadania no ho entén. La ciutadania no pot entendre que intervinguin abans de la pròpia execució de la llei, per tant, abans del propi diàleg. El Parlament no deixa de ser un santuari de la paraula i un santuari de la negociació. I el que està fent aquesta gent és violar aquest santuari i, per tant, viola l'essència pròpia de la democràcia. Esparverat, però esparverat des de fa 4 anys no és res nou per nosaltres.
Isabel.
Bé, jo també, d'acord amb tot el que s'ha dit, només pensar que aquesta evidència de la politització del Tribunal Constitucional és un error comès des del principi de la democràcia i que, per tant, aquest és un error que molts juristes estan posant sobre la taula com una cosa que s'ha de corregir i que en aquesta correcció doncs, juristes com Melero o Munguilota plantegen que això hauria d'anar per sorteig, és a dir, un concurs de mèrits on hi haguessin juristes amb una determinada currícula i que es sortegessin entre ells i que, per tant, aquesta seria la manera més equànim i més justa i menys ideològicament marcada d'un tribunal com és el màxim tribunal constitucional. I, per tant, jo crec que aquesta és la via necessària que crec que, sincerament, que hi arribarem. És a dir, penso que crisis com aquesta que està vivint ara el Tribunal Constitucional marcaran un punt d'inflexió. I després, evidenciar una altra qüestió. És veritat que el que no pot succeir és que un debat parlamentari no es pugui realitzar perquè el tribunal no permeti que la llei ni es debati. I, per tant, a diferència del que va passar el 2017, que les lleis es van declarar inconstitucionals, però ja s'havien aprovat en el Parlament, i, per tant, aquest és el punt d'inflexió de diferència amb el que va passar el 2017, això ara mateix no està passant. Està passant que abans que es plantegi el debat, abans que s'aprovi la llei, ja s'està qüestionant si aquest debat pot existir. No? I crec que això és un error i una incidència perversa del poder judicial en el poder legislatiu i que, evidentment, representarà una crisi. Hi ha una evidència també, a mi em sembla, i és que aquí hi ha un partit que és el Partit Popular, i s'ha de dir amb tot el nom i cognom, que no ha sabut entomar, que va perdre unes eleccions i que, a més, hi ha un govern que ell intenta deslegitimar des del primer moment. És a dir, el fet que hi hagi un govern que estigui acordat entre Podemos i el PSOE és algo que no poden entomar, i aquest és el problema. Aquest és el problema. És a dir, el problema, jo crec que quan un partit amb una hegemonia important com el PP i també amb una tradició democràtica es demostra que aquesta tradició democràtica només està sustentada perquè estàs d'acord amb que hi ha d'haver un equilibri de poders que et permeti a tu governar i quan no governis seguir incidint en la política del país, jo crec que aquesta és la perversió més grossa.
Política espanyola, en tot cas, perquè també el PSOE té en el seu currículum intervencions d'aquesta mena, tant aquí com en altres parlaments. Per tant, crec que és un problema més de la política de l'Estat que no pas d'un partit en concret.
Mariona.
Jo crec que aquí el que cal tenir en compte és que parlem de polítics, però que hi ha una Espanya que encara mana, que és un deep state, que ni els polítics poden controlar, perquè Mariano Rajoy en el seu moment també va tenir problemes per controlar el Tribunal Constitucional, no? Ara el PP es pot vantar que controla la justícia per la porta del darrere, però també si acaba governant Feijóo, això se li pot anar de les mans, perquè tenim un poder, un deep state, un cos de funcionaris, un cos de magistrats que fa el que ell vol per protegir els seus interessos. I ara mateix el PSOE i Unides Podem per als seus interessos és una amenaça, però un altre partit també ho pot ser. El que parlaves, Isabel, de canviar la forma d'elecció d'aquest poder judicial per un concurs de mèrit, per sorteig, clar, també hem de ser conscients que per poder accedir a la carrera judicial no és fàcil. Una persona que ve d'un origen molt humil no pot permetre's tants i tants anys d'oposicions fins a convertir-se en jutge. És un procés difícil i al final acaben havent-hi. Per sort ja comença a haver-hi canvi d'inèrcies, per exemple, en el paper de les dones, no? Que cada cop hi ha més dones jutges. Però aquesta tendència està tardant moltíssim en revertir-se i tenim una magistratura sobretot conservadora o que tendeix al conservadorisme, a unes associacions com que cada cop hem anat coneixent més, no? L'associació, l'APM, diferents associacions, sí, conservadores, que són uns lobbies molt potents per la política.
Noves que són progressistes però que són més petites. Al final vam pensar equivocadament, perquè al final tota aquesta cúpula judicial prové de l'antic règim, que per trajectòria natural del temps es aniria renovant. amb persones noves i, per tant, amb noves mentalitats, amb noves vies. Però també s'ha anat traslladant de pares a fills i d'avis a nets i tampoc, com deia la Mariona, tampoc la substitució ha sigut tan evident, perquè al final les grans famílies de la judicatura espanyola continuen, i evidentment que alguna cosa s'ha millorat, però no prou, s'està demostrant aquests dies.
Isabel, volies comentar alguna cosa sobre el que deia la Mariona?
I això que estava dient el Lluís ara, a veure, la mitjana d'edat ara mateix dels jutges i de les jutgesses són més o menys de la meva edat, de 50 i pico. Amb aquesta edat hi ha moltíssims jutges que no tenen res a veure amb l'herència del franquisme ni l'herència del poder més conservador ancestral. I, per tant, deixem clar també que la carrera judicial, que és una carrera llarga i dura, també està plena de beques. És a dir, jo potser és per a l'àmbit en què em moc, no? Perquè estic casada amb un advocat penalista i conec multiplicitat de jutges, fiscals i advocats, i us asseguro que la plana, hi ha una plana conservadora, evidentment, però hi ha una plana progressista, només faltaria, i jo crec que aquest és el gran repte. Que
accedeixi, no?
No que accedeixin, que els partits deixin de polititzar els tribunals, i que, per tant, el sistema democràtic contempli que els tribunals, les audiències nacionals, les audiències provincials, les audiències provincials, el Tribunal Constitucional, siguin entitats que estiguin despolititzades. Per això hi ha molts juristes que ara estan advocant precisament per un concurs de mèrit i una elecció, perquè saben que amb aquest sistema probablement la direcció conservadora es corregirà. Però no perquè hi hagin molts més jutges conservadors que no conservadors, senzillament perquè aquesta elecció, per mèrit i per concurs, farà que la realitat del sistema judicial espanyol aflori, no? I aquesta és una qüestió molt evident actualment.
Sí, però és per això que a dia d'avui encara tot això està viciat. És a dir, quin és l'òrgan principal, l'òrgan màxim dels jutges, el Consejo General del Poder Judicial? Qui el forma? Doncs té una composició eminentment política, de designació política, i per tant, si tu tens una majoria i tu com a jutge o jutgessa vols progressar en l'àmbit, en la teva professió, com qualsevol altra professió, si combregues amb allò que ara està al poder, a qui et pot designar en un compte o en un altre, o et pot portar a un estadi superior de progrés en la teva feina, doncs, i aquí és on estem.
Exacte, i aquest és el problema.
I aquí és on estem. Per tant, això que ja ve viciat de casa, per entendre's, de naixement, és el que s'hauria de trencar. I aquest òrgan màxim de control o d'administració, de govern dels jutges, hauria d'estar despolititzat immediatament, perquè és que això passa ara i passarà la següent legislatura si ara els dos grans partits si els dos grans partits continuen amb aquesta tècnica de, bueno, és igual que guanyi o perdi les eleccions, perquè si jo porto el bloqueig, com ara ha passat amb el PP, però això podria tenir la temptació de fer-ho al PSOE, no? Porto el bloqueig màxim, puc passar una legislatura que governa l'altra, però de fet, en el fons, estic governant jo, entre cometes, a l'àmbit judicial. Clar, això és una perversió absoluta de tot el sistema.
Arnau, segueixes aquí, eh?
Sí,
cap novetat en aquesta estona, m'imagino. Cap novetat, dic.
No,
cap aquesta novetat, estona, eh?
No, res.
No hi ha hagut moviment, no...
No, continuen reunits al Constitucional, ara fa ja pràcticament 12 hores que hi seran. Bé, pendents d'aquesta notícia, que veurem si arriba avui o més de cara demà.
Han portat pizzas?
No, i mira que alguns periodistes aquí ho han deixat caure, però sembla que no acaba aquest de collar la idea.
Jo me l'imagino tallar el hall del Tribunal Constitucional, que és enorme, és altíssim, se't sent com per reverbera, eh?
Mira, aquesta connexió l'estic fent just a sobre de la maqueta del Tribunal Constitucional, aquí al hall que ara comentaves, en un espai que efectivament ressona molt, no sé si ho esteu sentint.
Una mica, Arnau.
Però bueno, que ens hem d'adaptar com puguem a fer la
avui l'has vist del dret i del revés, aquesta maqueta, perquè t'he sentit a les 12 del migdia que ja en parlaves, vull dir que la tens, ja tens les mires preses, m'imagino.
Quasi que si puc la prendré cap a casa, com explicaven els de la competència.
Escolta'm, Arnau, una cosa, si la decisió, per exemple, es prengués aquesta nit, no sé si hi ha una hora límit, de dir, mira, segur que a les 11 pleguen, igual que han dit que marxaven a dinar i que fins les 5 no s'hi tornarien a posar, no sé si hi ha com certs rumors de dir, mira, si a les 11 no han dit res o a les 12 no han dit res, tothom cap a casa i demà. Hi ha alguna hora límit o...?
No, sobre això ho hem preguntat, perquè també ens interessava per, evidentment, explicar-ho als nostres mitjans de comunicació. Ens diuen que no hi haurà límit, que si cal el tribunal no tanca. És veritat que algunes fonts del tribunal ens deien, home, treballem amb la lògica, més enllà de les 10 a les 11 segur que no hi serem. Mm. Ara, a mi, em costa de creure que no anem com a mínim fins a les 10 o més enllà. Per tant, aquestes fonts potser fins i tot a ells els ha acabat de sorprendre. Sí que hi ha un detall important en tot això, acabi quan acabi, hi hagi la decisió quan hi hagi, cal tenir en compte que un cop es decideixi el que passa aquí, especialment si la decisió és congelar el debat i la votació del Senat, el secretari del Constitucional haurà d'anar paper en mà, és a dir, amb el paper de la comunicació al Congrés i al Senat, primer a un i després a l'altre, a l'hora que sigui a comunicar la decisió del tribunal i dels magistrats, perquè les Corts d'aquesta manera es donin per assabentades de la decisió.
Però què vols dir, que no hi ha cap altra opció que anar-hi personalment amb un paper a la mà?
Ho hem preguntat i no hi ha cap via telemàtica amb suficientment pes com perquè es donin per al·ludits o es donin per comunicats tant al Congrés com al Senat. Penseu que demà a un quart de 10 del matí hi ha Comissió de Justícia al Senat, per tant, si aquí hi ha una decisió aquesta nit, sigui a l'hora que sigui a la matinada, demà algú s'ha de donar per comunicat. De fet, ens deien que fins i tot, tenint en compte que el Congrés i el Senat ara a aquesta hora ja estan tancats, hi ha pràcticament 4 guàrdies de seguretat i poc més, aquesta comunicació s'haurà d'entregar en mà a aquest guàrdia de seguretat.
Clar, és que t'anava a dir, a qui li entreguen aquest paper al Congrés o al Senat a aquesta hora?
Si cal, ha de ser amb aquest guàrdia de seguretat que la rebi a partir d'aquí, demà al matí, el funcionari que li toqui ja l'obrirà i ja notificarà a les persones o als càrrecs que els hi corresponguin.
Una mica arcaic, no? I pedrestre, sí. No? Aquest sistema.
Jo crec que des d'un punt de vista del màrqueting social, tanta tardança convida a pensar en la no execució, perquè el fet que triguin tant va creant expectativa i més expectativa i més expectativa. Si ja dèiem que seria poc comprensible per la població segons quina decisió, si aquesta decisió es dona amb màxima expectativa i amb excepcionalitats derivades, com el fet d'haver-te de presentar a la una de la matinada en el Congrés, en el Senat, etc., amb el rebombori que això suposa, és més fàcil pensar com a mínim en un ajornament de decisió fins demà. Però
veritat,
no tinc cap informació.
És veritat, però, no. que fa unes setmanes alguns sectors, alguns partits criticaven la nocturnitat i l'abusia en alguns casos que s'havia actuat, per exemple, per aprovar o per donar el primer vistiplau a la reforma de la sedició. Ara, si ens anéssim a aquestes 12 o 1 de la matinada, potser els arguments se'ls girarien en contra.
Mariona, digues.
Va repetir en Lluís de que la ciutadania no ho entendrà. I jo crec que...
Una part.
Una part de la ciutadania, però estem en una Espanya tan polaritzada ara mateix que crec que, que la ciutadania s'ha perdut. Que la meitat de la tertúlia que estem fent avui és difícil de seguir. Sí. Perquè si tu no saps exactament què va passar dijous de la setmana passada, què s'està debatint i et vas perdre amb la reforma del Codi Penal...
Ho hem intentat anar explicant pas per pas, amb l'Arnau, que ens ha ajudat molt cada dia.
Algú que vingui de nou no sap d'on baixa i és filar molt prim. Entendre's en la guia de tot el que està passant amb el Tribunal Constitucional i com està llimant els poders del Congrés i del Senat és difícil. I després, en un context tan polaritzat... jo crec que influeix molt el mitjà de comunicació que segueixis, perquè hi ha uns mitjans que t'estan repetint és un govern il·legítim, ho estan fent tot molt malament, no? Contra, estan seguint els passos del que va fer l'independentisme, i aquest discurs ha anat, jo crec, té una base social que s'ha anat ampliant, bàsicament de suport al PP, però hi ha molts mitjans espanyols.
Hi ha majoria, inclús,
Isabel.
Diria.
No, jo que al final sempre acabo pensant que dec ser optimista de mena. Jo penso que quan el que ha estat passant en els últims anys amb la judicatura representarà un punt d'inflexió. És a dir, crec que quan ja hi ha un percentatge molt important de juristes que estan, de tots els sectors també, que estan començant a veure que amb aquest sistema d'equilibris polítics vinculats amb la judicatura no són viables, i que Europa d'alguna manera està qüestionant una determinada manera de gestionar l'equilibri de poder, la diferenciació de poder, la separació de poders espanyol. Jo crec que en un futur no molt llunyà veurem la possibilitat de que els juristes siguin, que els tribunals constitucionals i el Consejo General del Poder Judicial estigui ja seleccionat per jutges. És a dir, jo crec que Han passat masses coses. Europa ha posat també l'ull sobre Espanya amb aquests temes i crec que no molt tard acabarem veient que finalment aquests tribunals i el Consejo també estaran seleccionats i triats per una qüestió
de... Jo no crec que siguis optimista, jo crec que ets deliciosament innocent, perquè també han passat 47 anys des de la mort del dictador i hem avançat molt poc, dius, hem avançat poc en aquest camp, hem avançat poc, i dius, en no massa temps això canviarà, tant de bo, però crec que ets deliciosament innocent.
Estupendo, però jo crec que més que innocent, que potser també optimista.
Jo crec que el que deia el Lluís, que potser estan trigant massa perquè no aturaran la votació, jo tinc la intuïció de que estan trigant molt perquè estan preparant molt bé l'argumentari de tant dir sí com si és no. Perquè, clar, si l'aturen, hauran de fer-ho molt ben explicat. I si no l'aturen, hauran de fer-ho també molt ben explicat per tots aquells que tenien l'expectativa de que ho aturessin. Jo crec que ara estan, diguéssim, en la cuina de la decisió. En el text, vaja.
En fi, Arnau, veurem què acaba passant. Qualsevol novetat en aquesta estona que ens queda de programa, ens avises.
Sí, pendents de fins que calgui, vaja, de l'adhesió del tribunal a una expectativa gegant, com a mínim, de mitjans de comunicació i de partits polítics.
Gràcies, Arnau, que vagi bé, una abraçada. Fins ara. I també curiós això que deia l'Arnau, que al final és veritat, és anecdòtic, però sí que evidencia d'alguna manera com d'arcaiques arriben a ser aquestes institucions, no? Perquè que aquest pas s'hagi de fer informant amb una persona que sembla als correus, no?, que anava una persona corrent amb un pergamí.
Però encara passa amb els secretaris judicials a les presons, també han de van amb la moto, o que hi han d'anar personal, vull dir, si algú han de comunicar una decisió judicial, no arriba via correu electrònic oficial.
No deixa de ser curiós en el segle que estem, no?, i amb totes les tecnologies que tenim ara mateix, que aquestes comunicacions s'hagin de fer d'aquesta manera. En fi, deixem aquest tema aquí perquè ens queda poca estona, i mira, parlant precisament de tecnologies, volia parlar tot seguit d'aquesta enquesta que ha fet avui Elon Musk a Twitter, preguntant als usuaris si volen que plegui o no, i el resultat és que sí, que els usuaris majoritàriament han decidit que sí que volen que Elon Musk plegui com a directiu de Twitter. Ara de seguida en parlarem, i també en parlarem amb un expert. Deixeu-me que fem una petita pausa i de seguida el possible futur de Twitter aquí al 9C.
9C amb Anna Ballonesta. RAC 1. Aquestes festes, si necessites un advocat, a Inverlegal.es tenim solucions. Si tens problemes legals, fiscals, administratius, a Inverlegal.es tenim solucions. Però si no ens necessites, gaudeix del Nadal. Des d'Inverlegal.es només et desitgem bon Nadal i bones festes.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes a Palamós en un veler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, una escapada al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
El 31 de desembre, la cursa de cap d'any de Sabadell. La Cap d'en Rei. Sabadell, capital del Vallès Occidental, de les comarques catalanes i del món en general, t'espera amb un recorregut de 5 o 10 quilòmetres. Inscriu-t'hi ara. Capdenreis.cat. Capdenreis.cat. Viu l'autèntic campionat del món de les curses populars.
Pot ser en esmorzars. O també en cafès. Pot ser en dinars, en cançons, o fins i tot en sèries. I tu, en què comptes el temps? Taurus, 60 anys. Amb tu, gràcies a tu. Per menjar peix i marisc de qualitat pots trobar-lo a molts restaurants, però directament del port pesquer, del dia, fresc, de la llotja i cuinat amb un estil gastronòmic suprem, només a La Salinera, al centre de Palamós, al costat del port. Restaurant La Salinera, 972-31-64-74, 972-31-64-74. Un plaer gastronòmic a Palamós de primer nivell.
Has sentit parlar de la contaminació electromagnètica i dels seus efectes negatius en les persones, com estrès, nerviosisme, insomni, escotament? Bima Solutions de Vilardebó i Mortensen creem espais més saludables i reduïm els efectes negatius provocats per l'excés de radiació a l'ambient. Perquè el benestar no es veu, es sent. bimasolutions.com amb B2S. Recorda.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa, és l'única alternativa. Termor, creiem en el confort tèrmic.
Saps què mengen els rens màgics que volen? Sigui el que sigui, espero que sigui tan bo com tot el que mengem a casa meva per Nadal.
Al Club del Gourmet i al supermercat del Corte Inglés trobaràs els productes més especials per a gaudir d'aquestes festes. Descarrega't la nostra app i gaudeix del servei de tarifa plana d'enviaments al Corte Inglés Plus. És màgia, és Nadal, és el Corte Inglés.
RAC més 1.
RAC més 1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya precisament la nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marbala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC 1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriben camells tots a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC més 1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC més 1, RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC més 1. Tots som més festes.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. A un món màgic que és a tocar, però que no tothom veu. On els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Vine a les botigues Abacus i viu la màgia del Nadal amb els nostres tallers i activitats. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
10 minuts per les 10. A veure, enquesta ràpida. Enric, tens Twitter, el fas servir? Sí. Ets usuari actiu o només dels que...
Jo sóc més voyeur que usuari actiu, però de tant en tant faig algun tuit.
Lluís.
Sóc actiu, faig un o dos tuits cada dia, i el meu nom, Lluís Carrasco, i m'agrada Twitter, sí, m'agrada.
Isabel.
Jo sóc voyeur, perquè a més vaig tenir una, i no dic mai res, vaig tenir una mala experiència quan vaig començar a estar en els medis públics el 2017, on doncs, Isabel Lleuger, ojalà t'atropellin pel vent mig de la Diagonal, o renovem les cunetes, o... Llavors vaig considerar que per salut mental a mi m'interessava saber què estava passant al Twitter, però que necessitava protegir-me. I per tant, tinc un perfil que sóc jo, amb un altre nom, i que no diu mai res, i segueix per estar informada, no? Perquè trobo que abans l'Enric aquí fora de micròfon estava dient... Ai, l'Enric, perdona, en Lluís ens deia que havia de ser nom i cognoms al darrere, no? Perquè el Twitter pot fer molt mal. El Twitter és tremendament tendenciós i perillós.
És destructiu.
I per tant, perquè no només l'anonimat, no? Sinó l'anonimat amb la capacitat d'incidència, doncs pot ser molt perillosa. Llavors arriba un moment que dius, escolta'm, jo vull poder dir allò que em sembla que pugui dir, però entenc que jo puc debatre gent que està ideològicament a les antípodes meves, però en canvi crec que hi ha una qüestió d'insults i de amenaces que t'has de protegir i dir, escolta'm, fins aquí.
Mariona.
Jo tinc Twitter, sóc sobretot voyeur, no, i faig tuits de tant en tant, però sobretot molt laborals, informatius, i poques vegades opino, perquè en el moment en què entres, a part de que jo em dedico al periodisme i tampoc has d'entrar en grans siderals, però no, després ja és un terreny bastant pantanós.
I deien que també potser en els últims mesos, no, des de l'entrada d'Elon Musk també a Twitter, és com que hi ha gent, no, que ha començat a dir, mira, anem-ho deixant una miqueta, o si més no, no?
No invertir tanta energia.
Exacte.
No invertir tanta energia perquè ja saps cap on va, i també és una tendència que estan fent els grans mitjans internacionals, vull dir, New York Times i The Garden, cada cop han anat tuitejant més, menys, també perquè el tràfic que entra en els mitjans de comunicació, que al final és el que busquen, que entris a la notícia, no? Moltes vegades és molt poc.
Des de Twitter és molt ridícul el trànsit, l'audiència que t'envia Twitter. En canvi, és molt més important el que pot enviar a Facebook o altres xarxes socials, no? Però jo crec que hi ha gent que s'ha esborrat o que ha sigut menys actiu, i d'altres que arran del personatge i d'això que està fent, el que està fent Elon Musk és una agitació de l'arbre, de dir, va, mira, que sóc aquí i tal, i això que ho dona algú mig mort, cada dia fa, o cada dos dies diu, seguim vius, no? I, bueno, i tal. Ell està fent una operació de màrqueting a nivell mundial a partir de la seva figura tan histriònica, i, bueno, jo crec que hi ha una part de gent, un públic, que li segueix la broma o que li segueix la seva trajectòria, i que, encara que sigui de forma voyeur, però que continua...
Sí, dos cosetes. Elon Musk forma part del món de l'espectacle, les xarxes ho són, i donem-los de totes maneres la dimensió que tenen. A Espanya hi ha 4,5 milions d'usuaris de Twitter només, és a dir, no arriba ni a un de cada 10, igual que a Catalunya, que són unes 900.000 comptes. Perquè us fa una idea, Facebook multiplica per 6, Instagram per 4, o TikTok per 2, els usuaris de Twitter. El que sí és veritat és que Twitter el que és un gran aparador. Aleshores, a partir del que succeeix a Twitter s'alimenten altres moltes xarxes, i inclús el món offline, les televisions, les ràdios, etc. I aquí està realment el perill. El fet de l'Elon Musk, jo crec que forma part de l'espectacle. L'enquesta a la que fem referència, que ha tingut milions i milions, no només de votants, que hi ha molta gent que no ha votat, però sí l'ha seguit. El seguiment d'aquesta enquesta ha suposat per Elon Musk bastant milions de dòlars.
Doncs feia aquesta enquesta ràpida perquè, com dèiem abans, ahir a les 12:20 de la matinada, Elon Musk feia aquesta piulada amb una enquesta que deia, preguntava, hauria de dimitir com a cap de Twitter, i amb dues respostes, sí o no, i a més deia que acataria la resposta que sortís majoritàriament d'aquesta enquesta. Doncs bé, s'ha tancat 12 hores més tard, a les 12:20 d'aquest migdia, el sí ha guanyat amb un 57,5% dels vots, i el no s'ha quedat amb un 42,5% dels vots. Per tant, segons ell ha dit, hauria de dimitir, però ho ha fet d'una manera, no, força curiosa. Després també ha fet uns tuits una mica enigmàtics, i per això li volíem demanar al Carles Iglesias, que és expert en tecnologia digital, professor de SAD i CEO de la consultora tecnològica RunRoom, que ens ajudi a entendre una mica què és el que està passant. Carles, què tal? Bona nit.
Molt bona nit, encantat.
Et vull fer la pregunta que s'està fent tothom a aquesta hora, no? Que si creus que Elon Musk dimitirà.
Sí, i tant. Sí que ho farà. El que passa que, bueno, ha de trobar, almenys ha d'anunciar el seu successor. Que, de fet, tot el que passa amb l'Elon és increïble, perquè té una mena d'aureola de geni que qualsevol cosa que fa, jo diria que moltíssima gent, molts tuitaires, ho interpreten o ho veuen com una estratègia, on la veritat, jo sincerament tinc una visió com que jo penso que la realitat és una miqueta més prosaica, no? que està una miqueta més a la línia d'aquest comportament erràtic que ha estat exhibit al llarg de les darreres setmanes.
Això t'anava preguntant, per què creus que ha fet l'enquesta? Si és que està jugant, és una manera de cridar l'atenció, s'ho pren com un joc?
De fet, hi ha molta gent, s'està parlant de que a veure, ell ja va dir abans de començar que no s'hi estaria molt de temps com a CEO de Twitter. Ell ja ho va dir, que estaria uns mesos, ho va deixar anar d'alguna manera. És a dir, que tothom suposa que ja aquí hi ha un pensament i una estratègia de sortida, que no deu tenir molt clar exactament quan fer-ho, però que estava claríssim que tampoc no s'hi estaria molts anys ni molt de temps, no? De fet, hi ha gent que creu que ja té un CEO contractat i que l'únic que està fent és soroll amb aquesta enquesta perquè ja sabia que guanyaria el sí. Jo, sincerament, no ho penso. Jo penso que aquesta enquesta reflexa el fet de que es pot ser multimilionari, es pot ser milionari, viure constantment envoltat de palmers que et produeixen les teves bravates i tot així, demostrar una necessitat de validació externa brutal, no? Jo també penso que, recordem que l'Elon s'ha deixat 44.000 milions d'euros a una plataforma que avui ningú ja li compraria i que crec que en el fons és un mar de dubtes, ell, no? Perquè s'està deixant molts diners, no només a Twitter, sinó que aquesta gestió histriònica que dèieu està impactant en la seva reputació de forma directa, i això es veu reflectit fins i tot en la capitalització bursàtil, el preu de les accions de les seves altres empreses, com Tesla. No? Jo crec que això, als inversors de Tesla i a la gent que està al seu board executiu, no els hi deu estar fent molta gràcia. Segurament està rebent moltes pressions i bueno, Tesla l'ha deixat de caure des de l'octubre, no? Mm-hmm. També fa una mica l'efecte que està una mica una situació molt, molt tensa a l'Elon Musk.
Ara, durant la pausa, l'Enric Sierra apuntava una possible teoria, a veure si hi estàs d'acord, Enric.
Bé, no, una mica l'ha apuntat a ell, no? O sigui, jo crec que això és una operació perfectament pensada i que ell continuarà sent l'amo de Twitter, però posarà un CEO, un principal executiu, un primer executiu davant de la companyia per, bueno, per fer, diguéssim, passar un paper no tan actiu. Jo crec que per aquí va la jugada.
Carles, tu creus que amb aquesta enquesta està jugant una mica aquesta ambigüitat?
Sí, no, estic seguríssim. El que està claríssim és que ell resignarà el seu lloc i hi posarà un altre CEO, però que ell seguirà gestionant a la seva manera, no? Que el seu estil, no? Que jo diria que és un estil impulsiu, flamàtic, hi ha qui diu que infantil, i malauradament últimament està ensenyant un estil autoritari també, no? Que la veritat és que això, els qui ens estimem a Twitter estem una mica preocupats per aquesta deriva, la veritat.
Mm-hmm. Tu per què creus, Carles, que va comprar Twitter? És a dir, era com un desig, com de dir, mira, compro una cosa que em fa una certa gràcia, perquè recordem també que al principi va haver una mica de ara sí, ara no, després sí, no sé si això també formava part d'una estratègia o no. En realitat li importa a ell el que passi a Twitter? Tu que deies, jo que m'estimo una mica a Twitter, tu creus que ell s'estima a Twitter o que ho ha fet perquè, mira...
Home, a l'Elon sempre ha estat un tuitaire de mena, sempre ha estat, bueno, ell sempre ha tingut centenars de milions de seguidors, no? Jo crec que ell, el Twitter sempre ha estat la nineta dels seus ulls, el seu somni, i ho ha aconseguit, no? Que de fet ahir posava un tuit que deia cuidado con lo que sueñas o algo així,
sí.
No?
Ves en compte amb el que somies
perquè
no?
es pot fer realitat. Doncs efectivament, jo crec que ara, d'alguna manera, ell està en una situació de molta tensió i que realment està veient que té a les mans quelcom que no està sapiguent revifar i està molt preocupat, sincerament. Aquesta és una mica la meva sensació.
I acabo. Creus que hi ha risc que Twitter pugui acabar desapareixent?
Jo crec que no desapareixerà, és molt difícil que Twitter desaparegui, però crec que no li està fent gens bé aquesta... I de fet, per mi, això que va passar, no sé si ho veu seguir, no? Que ahir va anunciar que es prohibiria, no? La seva nova política prohibiria enllaçar a noves xarxes socials.
Sí.
No? Jo crec que això és una mostra més de la por que té d'aquest èxode que està havent de gent que està marxant de Twitter.
Després va fer un aclariment, tant, no? Va dir, no, em referia només a les que principalment sí. Enllacen altres xarxes socials i que, per tant, fan sí. Una mica com d'espam, però vaja, que...
Sí, però clar, és que aquest aclariment també molt probablement amenaçat, perquè això és una violació directa de les lleis de la Unió Europea, tot amenaça de sancions de fins al 20% dels ingressos anuals de Twitter, per tant, és que aquest comportament erràtic és el que deien, no? Que dic una cosa i me'n desdic i torno enrere, no?
Creus que dirà alguna cosa les properes hores? Ara ja farà les 12 de la nit, farà 24 hores que va publicar aquesta enquesta, en farà 12 que s'ha tancat. Quan
molt.
Creus que...
Ho dubto molt perquè els tuits i respostes que està donant a gent, que fins i tot hi ha gent que s'està proposant per fer de CEO de Twitter sense cobrar, gent amb molta experiència, i ell l'únic que està dient és ei, no sabeu el que és això, és assolir el govern de quelcom que té molts deutes, que està a punt de la bancarrota, és a dir, no crec, i crec que ell la dificultat que té és posar algú amb qui confiï, que segurament amb el seu estil li serà molt difícil.
Doncs Carles Iglesias, com dèiem, que és expert en tecnologia digital, professor d'ESAD i CEO de la consultora tecnològica RunRoom, gràcies per ajudar-nos a entendre una miqueta millor quin és aquest escenari d'Elon Musk davant de Twitter. Gràcies, Carles, que vagi bé, bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Ara de seguida acomiadem la tertúlia, però passen 2 minuts de les 10 de la nit. Ens actualitzem, com sempre, amb el Pep Tormos. Vidal, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que el Tribunal Constitucional continua reunit maratonianament per decidir si atura la votació al Senat de la reforma del Codi Penal. Sobre la taula, els magistrats debaten el recurs d'empara del PP per demanar mesures cautelaríssimes.
Tornem de nou cap a Madrid. Arnau Mañé, bona nit.
Bona nit. Sí, després de 12 hores reunits, des de les 10 del matí, els magistrats del Constitucional continuen debatent si bloquejar o no la reforma judicial inclosa en el nou Codi Penal. Sobre la taula tenen el recurs del PP, que pretén bloquejar la renovació del propi Constitucional. Al llarg de tot el dia, sobretot, s'han debatut qüestions tècniques, com l'ordre del dia i el moment ideal per les recusacions dels dos magistrats polèmics. Tot i això, a la sala del tribunal hi continuen els 11 membres del tribunal i, per tant, la majoria conservadora que previsiblement prohibirà la votació de dijous al Senat. Fonts del PP celebren que el tribunal hagi admès a tràmit el seu recurs i celebren que no hagi cedit a les pressions del govern espanyol.
Gràcies, Arnau. Doncs aquesta és, com dèiem, l'última hora des del Tribunal Constitucional. D'altra banda, el comitè que investiga la sala del Capitoli demana que es jutgi Donald Trump per insurrecció i tres càrrecs més.
També obstrucció a un procediment oficial, conspiració per defraudar el govern i conspiració per una declaració falsa. Va ser el 6 de gener del 2021, abans que Joe Biden prengués possessió. La decisió del comitè del Congrés, que s'ha pres per unanimitat, és històrica perquè insta la Fiscalia i el Departament de Justícia nord-americà a presentar càrrecs penals contra Donald Trump. D'aquesta manera tanca un any i mig d'investigació d'una operació, diuen, orquestrada per frenar el traspàs pacífic en el poder. Recordem que l'assalt al Capitoli va acabar amb 5 morts aquell mateix dia.
I ho deia ara, Elon Musk manté el silenci sobre el seu futur, de moment, al capdavant de Twitter.
I és que si compleix la seva paraula, Musk hauria de deixar la direcció de l'empresa. El multimilionari ha perdut l'enquesta que ell mateix va penjar a la xarxa social preguntant si havia de continuar al capdavant de Twitter i va assegurar que el resultat seria vinculant. Han votat més de 17 milions de persones, el 57% prefereixen que ho deixi. L'expert en tecnologia digital i professor de SADE, Carles Iglesias, ha pronosticat fa uns minuts al 9C de RAC1 que Musk farà un pas al costat però a la seva manera.
Sí que ho farà, el que passa que, bueno, ha de trobar, almenys ha de denunciar el seu successor. És increïble, perquè té una mena d'aureola de geni que qualsevol cosa que fa, moltíssima gent, molts tuitaires, ho interpreten o ho veuen com una estratègia. Jo penso que la realitat és una miqueta més prosaica, que està una miqueta més a la línia d'aquest comportament erràtic que ha estat exhibint al llarg de les darreres setmanes.
Musk no s'hi ha pronunciat, però sí que s'han mogut les borses. Tesla, que també és propietari del propietat del multimilionari, ha guanyat més d'un 5% a Wall Street.
Gràcies, Pep. Fins que vagi ara. Bé. Fins ara. Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
T'anava a dir, a veure, què fareu avui, ja t'ho diràs, però esclar...
No, hi ha una... no es pot saber, encara.
Ressaca, no?, de tot aquest mundial. El trobareu a faltar, eh?
Una mica sí, però t'he de dir que tinc ganes, que torni al futbol de clubs. Demà ja arrenca la Copa, de fet. Demà RAC més ho tenim Copa amb l'Espanyol i l'últim dia de l'any tenim un Barça-Espanyol, precisament, amb el retorn de la Lliga. Però no, avui encara seguirem parlant del títol de Mundial que va aconseguir ahir l'Argentina. De fet, estem pendents del vol que està portant els campions cap a Buenos Aires.
Ara mateix
està...
Rarit, no? Una mica?
Sí, està a mig camí entre Roma i Buenos Aires. Està previst que arribi a l'hora del Basté. Jo crec que s'esperaran a les 6 a que el Basté obri la ràdio
segur.
Aquest dimarts perquè puguem explicar en directe com aterren a Buenos Aires. I avui al programa, mira, Argentina va haver de guanyar ahir 3 vegades la final, doncs avui farem una triple tertúlia. Portarem uns argentins del Latin Palace, que és aquest local que s'ha fet famós perquè ha acollit els argentins.
Els amics dels Saperes,
eh? Sí, correcte. Farem la tertúlia habitual dels dilluns amb Santi Noll, Antoni Bassas i David Bernabéu, i després també hem convocat la tertúlia mundial per fer la clausura també d'aquesta Copa del Món amb l'Alberto Jogo, l'Albert Blaya, el Marc Guillén i l'Àlex Dalmas. I per últim, suposo que la gent que ens estigui escoltant recorda Maradona l'any 86 alçat espatlles aixecant el títol de la Copa del Món. Doncs hem trobat aquella persona.
D'un home amb bigoti.
Sí, senyor. Es diu Roberto Cejas i ahir era a Qatar, 36 anys després, a l'estadi, i volia alçar a les espatlles Messi. Ho va fer el Kun Agüero al final, no ho va fer el senyor Roberto Cejas, però l'hem trobat perquè ens expliqui una mica la història.
Carai, que bé. Doncs mira, us escoltem d'aquí menys de mitja hora, Aleix. Fins ara.
Vinga,
que
fins
vagi
ara.
Bé. I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Pujant les temperatures de cara als propers dies.
Sí, aniran tirant cap amunt paulativament al llarg de la setmana, tot i que dimecres podran regular una mica, si més no en algunes comarques. Demà, tan altes com avui, o un palet més. Avui hem arribat a 18, 19, pràcticament 19 graus en alguns sectors de les comarques de Girona. De les més altes del dia, a causa també aquest vent del sud que ha bufat a les comarques de Girona, doncs a la Vall d'Aran, a Viella, més de 18 graus de temperatura màxima, una temperatura, no cal dir-ho, que no hauria de ser aquesta, aquestes dates. Demà una mica menys de fred de bon matí i al migdia això, en molts casos, sobretot zones interiors i especialment zones de muntanya, doncs encara sumarem un parell més de graus. Els núvols que tindrem al matí, les boires, ràpidament o al llarg de matí baix aniran desapareixent, s'imposarà el sol, a la tarda tornaran a augmentar els núvols, però en molts casos ja quan s'hagi fet fosc o es faci fosc, cap al vespre mitja tarda vespre arribaran algunes pluges febles a Ponent, poca cosa, en molts casos tot just mullarem el terra amb una cota neu alta, 2.000, 2.200, 2.400 metres.
Gràcies, Abel, que vagi bé.
Que vagi bé, fins demà.
Gràcies, això del senyor Cejas.
Sí.
Perquè el Lluís just acabava de dir que duia bigoti.
Jo me'n recordo perfectament d'aquesta fotografia. I saps què estava pensant ara?
Què?
Respecte a Elon Musk, jo que sóc molt mal pensat
i que
aquest home està titllat moltes vegades de tenir tics dictatorials,
sí.
Jo crec que ja tenia pensat, com diu l'Enric, marxar i ha volgut marxar amb un toc de democràcia, és a dir, ha democratitzat la seva figura marxant per designi popular, és més, ha conduït cap al no.
Veurem què acaba passant amb Elon Musk a les properes hores, si es pronuncia o no sobre el resultat d'aquesta enquesta. En fi, deixem aquí la tertúlia. Enric Sierra, Isabel Llauger, Lluís Carrasco, Mariona Ferrer, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Adéu, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. No, fins la setmana que ve, no, que dilluns és Sant Esteve, eh? No vingueu, eh? Si pot ser. No cal que vingueu la setmana que ve.
Jo porto canelons.
Tu mateix, si vols venir, els hauràs de menjar tu sol aquí. Va, que vagi bé. Gràcies i bones festes. Nosaltres tornem de seguida amb el No s'ha parlat prou d'avui, el No ho sé.
No ho sé, amb Anna Bayonesa.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
RAC ho presenta... El món a RAC 1, especial loteria de Nadal amb Jordi Basté.
Però que un premi, que un premi.
Dijous 22 de desembre a partir de 3:15 del matí, un matí de sorpreses.
Viva Raúl, viva, viva Raúl.
Números i alegria.
És el segon.
El segon. I sobretot, molta, molta sort.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC 1, des del Teatro Real de Madrid, Jordi Armenteres i Òscar Nin. I la participació de Vicent Sanchís, Anna Gómez, Glòria Serra i Xavi Puig.
90.425.
Dimarts 22 de desembre, a partir de 3:15, un matí de loteria de Nadal a RAC 1.
Ja tenim un altre premi.
Amb el suport de Caves Rovellats, El Corte Inglés i Torrons Vicent.
Cosa? És la grossa!
Ah! I si el 2022 ens acaba tocant? RAC 1. Tots som 1.
...72 años y emprendes un proyecto de innovación... ...ser emprendedor no tiene edad...
...tú también vols fer coses increïbles durant la teva jubilació... ...Mafre presenta el programa Tu Futuro... ...la gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara... ...amb fins a un 4% de bonificació per trasllat... ...consulta en condicions a la teva oficina Mafre... ...o a mafre.es.
La Caixa regala Òpera del Liceu... ...el regal estrella d'aquestes festes... 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. Dues entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
RAC 1. Sí, ja és Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe, des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté. Les veus de RAC 1. Cors de Palau Vincles i Arnau Tordera. Pol Calvo. Alfred García. El petit príncep. I molts més. Divendres 23, a partir de 9:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC 1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC 1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unió Suïssa Joiers, Caldo Aneto, Torrons Vicens i Previsora General. No ho sé, amb Anna Bayonet.
3 minuts per 11:15 de la nit. Camis, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Carles Fiter.
Molt bones.
Que ja t'has recuperat de ressaca emocional del futbol, o no?
Sí, sí, sí. Sí. S'ha fet llarg al final del Mundial,
no? Ah, s'ha fet llarg?
Sí, al final sí, una miqueta.
Vaja, ja pensava que era l'única que s'havia fet llarg. I veig que no, eh? Que els fans del futbol
vaig
també...
Vaig començar amb molta energia, però al final hi ha més moltes pròrrogues i tot, però bé, ja està, ja està. Que torni la Lliga, tu, ja està.
Va, doncs anava a dir, a veure si torna la Lliga. No, a veure si torna, no. Torna segur.
Exacte.
Vull dir que ja la tenim aquí, pràcticament. En fi, avui nova edició del No s'ha parlat prou. Carles, comencem per tu. A banda del futbol, no sé si has tingut temps per parlar d'altres temes.
Sí, per reflexionar. Ha vingut una mica avui Carles Bucaio, Carles Coelho, com li vulguis dir. Sí, aquest esperit de
filosof. Et deixo aquí amb la Llucia.
D'aprendre dels errors.
Ai, ai, ai.
Aprendre dels errors. Sempre no? Expliquen que d'un error se'n pot treure un aprenentatge i, per tant, d'això se'n pot convertir en un cas d'èxit. No, no, a mi no m'ha passat res, però em vaig trobar exemples i vaig dir, oi, si els ajunto tots, tinc un tema. Val? I llavors vaig dir, em va semblar interessant. Per exemple, un de molt clar, que tothom sap, no? El descobriment de la penicilina. Tothom sap que va ser per una errada. Intentaré explicar-ho molt ràpidament i que em perdonin tots els científics, que, perdó, si hi ha algú que no sap com es va descobrir la penicilina, jo ho intento explicar en un minut. Fleming estava treballant amb colònies d'estafilococ.
Que era ens hem perdut, aquí. Bueno,
que és un bacteri que causava mals de coll, que feia mal, un bacteri que causava una d'allò. I el tio estava treballant per intentar curar això. I va marxar de vacances i va deixar unes plaques allà, amb cultius d'això, en un record del laboratori. Vaig dir, me'n vaig de vacances i de cas quan torni ja m'ho acabaré de mirar a veure si trobo l'entrellat d'això. I quan va tornar, va veure que aquests cultius que havien estat contaminant amb un fong al seu voltant, vale? Diguéssim que s'estava d'allò, s'estaven com curant. I va dir, ep, què ha passat aquí? Per què no s'ha curat això? I llavors havia descobert la penicilina, diguéssim. Ho he dit molt ràpid, insisteixo, però és una mica això. Vale?
L'has entès, Llucia?
Sí, menys
manco. Però perquè fons, ja me sabia la història. Vale.
El tema és que llavors el problema era aïllar-ho, això. Que és, per això és tan perillós, va començar a treballar per aïllar-ho, va començar a aplicar-ho... Bé, bueno, és igual, la història és aquesta, perquè llavors no va ser tan immediat, eh? Llavors ho van aplicar amb un home, però va acabar morint, però va ser el primer cas d'èxit, tot i que acabés malament, i va morir. Total, que d'un error de deixar-t'ho allà, vas descobrir una gran cosa, i a sobre, quan ho apliques amb una persona, tot i que acabi morint, saps que allò acabarà bé. Mm-hmm. És un primer exemple.
Gràcies a marxar de vacances.
Exacte, no? Bé, a vegades marxar de vacances et pot donar...
S'ha de marxar de vacances.
I deixar les coses a mitges no és dolent.
Descansar és bo, deixar les coses a distància és bo, també, que també passi un temps també és bo, tot això són...
Segon cas, aquest em va agradar molt, és Spencer Silver. Era un científic que treballava per una companyia que es diu 3M. Això igual us dono una pista, si teniu ara el logo al cap d'un 3, una M.
Enganxa.
Ara, ara. I li van encomanar fer una pega, vale? Una cola, que enganxés molt, però molt, perquè la poguessin utilitzar pels avions. Imagina't, eh? Mm-hmm. Es va enganxar molt, perquè no fotràs d'allò. I ell va allò, anar-ho treballant, i li va sortir una mena de pasta que, coi, molt, molt no enganxava. Al contrari, era molt dèbil. Allò, una pega que no enganxava gaire. I de fet, és que ho enganxaves amb un full i es desenganxava, no enganxava res. Un company de feina seu, l'Art Fry, cantava en un cor d'església. I aquest noi, cada cop que anava a cantar i assajava els càntics, anava amb el seu missal allà amb totes les cançons i posava com paperets per saber, i li queien tot. Bueno, pobre l'Art, era un desastre que li queien tots els paperets. I va dir, calla, el meu company, igual si poso aquest paperet en el missal de cants, aconsegueixo tenir marcades les pàgines i se m'enganxen lo suficient perquè no em caiguin. Aquell missal era de color groc i així va néixer els pòstits, que tots coneixeu avui en dia.
M'encanten els pòstits.
Que va acabar bé.
I aquí s'ajunta l'error que aquell va pensar, això no serveix per res, i l'altre dia, calla un moment, si ho poso amb un d'allò, ho faré servir. Per tant, és saber veure que de l'arròs se'n pot treure un profit. I l'últim, i aquest és molt ràpid i molt fàcil, la Viagra. Sabeu com va néixer la Viagra?
No. Mira, no.
Pues estaven treballant amb un fàrmac que aconseguís augmentar la hipertensió arterial i l'angina de pit a Gales. I fent proves, van veure que augmentaven altres coses i no augmentava la hipertensió arterial, i així es va inventar la Viagra.
Hi ha com una conclusió final d'això que ens has explicat avui? Doncs, és a dir, què ens estàs volent dir?
Que s'han d'aprendre dels errors, i que quan pensis que t'estàs equivocant o estàs deixant alguna cosa a mitges o que sembli que allò no serveix per res, segur que se'n pot treure una utilitat. Per tant, en aquest caliu de Nadal i tot això que veig aquí un tió i tot que està decorat nadalenc, doncs escolta, aprofitem i veiem el cantó positiu de les coses.
Molt bé, aquesta secció d'autoajuda que hem fet avui al No Ho Sé, si us equivoqueu, no patiu, que segur que té alguna utilitat.
Exacte, somriem a la vida. Que bonic.
Està molt bé.
Lucía, tu què? De què no s'ha parlat prou?
Mira, dels anuncis de perfums.
No s'ha parlat prou?
Dels perfums en general. Dels anuncis en si no se n'ha parlat.
No, és veritat. No, els veiem molt, però no se'n parla
en
gaire.
Aquestes dates es disparen, els anuncis de perfums. Solen ser força sexistes, cossos sexualitzats, escenes sensuals, pseudoeròtiques, no? Fan servir cares conegudes, Nicole Kidman, Kate Winslet, Chloe Sevigny, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, no?
Sempre molt hi ha... joves, eh? Molt sembla que tinguin la pell de porcellana.
També hi ha anuncis de perfums per homes, també molt sexualitzats. Jo sempre que vaig a aquests anuncis, pens, a qui van adreçats? Què vol la gent quan veu allò? Què és el que percep? No? És a dir, tu que, quan veus allò, vols ser com ells? Vols estar en la seva situació? Vols vestir com ells?
I per què xiuxiuegen a vegades? Oh, Julia, de perfum. Per què parlen amb aquell to que dius? Per què? Tu, de veritat,
tu, si vols, tu, si vols honorar algú, t'has d'acostar, no? Sí. Així com molt a prop, llavors, no ho sé. Per mi segur que no, perquè no tinc ni un pot de colònia a casa, vull dir que no...
Aquest és el tema. Simplement deu ser una manera estètica de vendre un producte molt complicat de vendre, perquè, esclar, si no pots ensumar-lo, difícilment te'n pots fer una idea de com és aquell perfum, no? I han de fer aquestes parafernàlies per vendre'ls, no? I encara que puguis ensumar un perfum, és complicat de comprar un perfum. Jo admiro les dependentes de les perfumeries, si heu anat mai per l'ocasió que sigui a comprar un perfum, que saben assessorar-te, no? Perquè te pregunten coses com el vols més floral o el vols més cítric, tu dius.
No me'l vull menjar, en principi, diguéssim.
Te diuen, el vols més fresc o més persistent, no? I tu...
Fresc, sempre fresc millor.
I que se'n vagi ràpid, no? Que se'n vagi ràpid. Te diuen, que faci olor de nat. I dius, normalment, no? Hauria de fer olor de nat. Què significa olor de nat? Olor de nat tipus lleixiu, olor de nat tipus crema...
És que hi ha alguns perfums que els haurien de prohibir.
I aquí obriríem una altra finestra, que és què és l'olor de net. Estic molt d'acord amb tu, perquè hi ha vegades que et poses, neteges, en teoria allò hauria de fer olor, i dius, poh, quina pudor a lleixir, o aquestes... Per què ha de fer tanta mala olor, o tan intensa a vegades el net?
Clar, olor de net pot dir moltes coses.
Jo olor de net, per mi, és olor de detergent, de rentar la roba.
Aquest és agradable, sí.
Per mi això és net.
Sí, però un perfum de detergent, no t'ho
imagines. Per això dic que haurien de fer un perfum d'olor de detergent.
He vist gent que defineix un perfum com que fa olor de nina, de pepa, de muñeca.
Sí.
Que dius, quina olor és aquesta? És a dir, quina olor és aquesta en un perfum? Perquè hi ha perfums que fan olor de nina. O sigui, no ho entenc. A més, si n'has ensumat dos o tres, et mereges, ja no sap on ets, has de tornar un altre dia i, a més, no fa la mateixa olor el perfum en escartró que quan t'ho poses a damunt i, per tant, has d'esperar que passi un temps per veure si t'agrada, no t'agrada, te queda bé.
També no fa la mateixa olor en una persona que en una altra, a vegades. Sí, un mateix perfum varia.
Certament. A més, no sé, vosaltres... Tu has dit que no fa servir...
Jo fa anys que no em compro ni em regalen cap colònia, perquè vaja, la gent que em coneix ja sap que no porto mai ni colònia ni perfum.
Et diré que la meva colònia segurament és la cosa més fidel que hi he estat a la meva vida.
Aquesta era la pregunta.
Des de fa potser 24 anys, 26 anys, que no he canviat de colònia.
És que jo crec que el tema és aquest, no? Realment som fidels. Una vegada que has trobat la teva olor, el teu perfum, ja no te'n vols desprendre, perquè després hi ha gent que és molt, molt fidel en el seu perfum i hi ha gent que no. La meva mare, la meva àvia, són molt fidels i després altres persones van canviant. És complicadíssim encertar el perfum per un mateix. Imagineu-vos pensar en un perfum per una altra persona. Uf. Trobo que és el regal més agosarat, més arriscat.
Si no te l'han demanat expressament, vull aquesta,
correcte.
És molt,
no t'arrisquis.
Molt arriscat.
A més, que se poden prendre malament, no? Si de sobte regales un perfum...
Ui, t'has equivocat. M'has confós.
Tu penses que jo oloro això, però què t'has pensat?
Val. És un dels regals més recurrents en aquestes dates i per això hi ha tants anuncis de perfum a la televisió.
No creieu que és un regal de gent, perdó, amb poques idees? No, que és un recurs fàcil
i
car, sovint.
Aquí entono una llança a favor dels que hem de fer regals i no ens posen fàcil què regalar. Perquè m'estic tornant boig.
Perquè... No, perquè durant l'any has d'anar captant les pistes que et van donant. No s'hi val molt, a última hora.
És molt difícil fer regals sense carta dels Reis. Jo els nens que ens estiguin
escoltant... Has d'anar escoltant, has d'escoltar, has d'observar, t'hi has de fixar, i a poc vas agafant idees.
Molt a favor de les cartes als Reis, sisplau. És a dir, per què hi ha una edat que deixem de fer cartes als Reis? No, seguim fent cartes als Reis, sisplau. Ajudem els Reis Mags. Perquè, clar, hi ha Reis Mags que jo em consta de primera mà que els hi costa molt fer regals als Reis Mags. Perquè no tenen la llista, no tenen la carta.
Bé, per mi la paradoxa dels perfums és aquesta, que és molt personal, que cadascú... És molt complicat per un mateix, imagina per un altre, però això, es venen molt per aquestes dates, perquè es regalen molt, no? Sobretot quan va passant els dies, avui és dilluns, diumenge és Nadal, i no se t'ocor res... Clar, clar, se van acostant les dates i ja no saps què regalar a aquelles persones amb qui no tens gaire relació. Si tens molta relació, potser sí que se t'ocorren coses, no?, per regalar-li.
Costa, també.
Però... Però aquelles persones amb qui has de complir, doncs al final és això. A la llista dels objectes més regalats, el perfum és el tercer. No sé quins són el primer i el segon.
Ah, anava a dir, quins són el primer i el segon?
Ho he estat cercant i no ho he trobat. Són els tercers, però alerta, no són els més demanats. No és el més desitjat.
Veus, clar. És que...
No és un regal que faci especial il·lusió.
Pues
teniu en compte en això.
Haver fet carta. Compte.
Jo crec que només fa il·lusió si gastes una colònia que és molt cara i que requereix un esforç econòmic, que dius, mira, si me la regalen, doncs...
Però llavors la demanes, no?
Exacte.
Clar,
sí, potser sí.
Sí, no? Diries, m'agradaria que me regalassis això, bé, no sé. També donant pistes, no importa que ho diguis tan directament. I, sigui com sigui, enguany, les bandes de productes de perfumeria i de cosmètica registraran una facturació de, atenció, 8.550 milions d'euros.
Caram.
Després que el 2021 ja va reportar un creixement del 7,4% respecte de l'any anterior, no? És a dir, que va molt bé aquesta indústria, no? És una indústria que funciona i per això es gasten tants diners en fer anuncis que es veu clarament que valen molta pasta de fer, perquè...
Home, sí, és que ara me'n venen alguns al cap que dius, mare meva, aquest anunci, no? Ara recordo un que era això que deies, molt masclista, molt sexista, de, crec que era com un mariner dalt d'un vaixell, que el vaixell trenca amb la proa a un balcó i... Vaja, esperpèntic.
Sempre hi ha com a colors daurats i coses així molt...
Molt d'or, molt de palau, molt, no? De brilli.
T'estan venent la riquesa? Què t'estan venent?
A mi em va marcar molt un anunci fa molts anys, era molt petit, que no recordareu, que era aquell de Busco a Jax.
És un clàssic.
Què dius?
Normal que t'ha marcat.
Era adolescent, i clar, et marcava, jo penses... Però
el van anar com renovant, no? Feien cada any mica...
Era allò que dius, sexista, una moto, la noia, i...
I se baixava l'escot,
i dius, molt bé.
I deia Busco a Jax.
Correcte, era això.
Aquest era un desodorant, no?
No, era colònia.
Era un perfum d'home, de fet, suposo, no?
No ho sé.
Ja veieu que de colònia no hi entenc gens.
No, després hi havia Lulu Vissemois, que també va tenir bastanta fortuna, que no era tan sexualitzat, però sí que va ser bastant conegut.
El que sí que m'ha passat ara recordant el tema aquest de les colònies és que si vius en un bloc de pisos, i fa anys que hi vius, no?, la casa dels pares, per exemple, no?, que has viscut molts anys allà, més o menys amb els mateixos veïns, saps qui ha marxat o qui ha arribat a casa en funció del perfum que sents a l'ascensor. Dius, ai, mira, la del segon ja ha marxat a treballar. Ai, mira, ja ha arribat el del quart.
Sí. Hi ha alguns curiós perfums que sí, que tenen tela. Són llargs en nas, diguéssim.
Sí.
Van deixant rastre.
Sí.
Exacte. Va, ens queda molt poqueta estona. Carles, no sé si ens dona temps a fer un altre tema del No s'ha parlat prou d'avui.
Molt ràpid, és un tema que m'ha indignat moltíssim, perquè jo és una cosa que tenia absolutament en contra i ara em fa plantejar moltes coses. Vosaltres us ho dic molt clarament. Sou de sexe amb mitjons o sense?
Hem de respondre?
Sense.
Sense.
L'ús de mitjons millora el sexe. Aquest és el titular. No s'ha parlat prou de que l'ús de mitjons millora el sexe.
Però durant o de mitjons en general? De portar mitjons a la vida?
Estem d'acord?
Perquè, clar, venir a treballar sense mitjons, doncs, home, sí, potser no és el més adequat.
No hi ha res més antiestètic que, no?, de tot despulladet i els mitjons. Però és igual, no entrarem en detalls, però... A veure, hi ha estudis que demostren que els mitjons ajuden a tenir més orgasmes. T'explico. El tema és que aconsegueixes un 30% més de plaer amb els mitjons posats i la possibilitat d'arribar a l'èxtasi puja del 50 al 80%.
Per quina raó?
Perquè és la diferència sobretot és apreciable amb les dones, perquè vosaltres teniu els peus calents, i al tenir els peus calents, l'amígdala i l'escorça prefrontal, que són les zones responsables de controlar la por o l'alerta davant del perill, es calmen, es relaxen, i això fa que propiciï l'arribada de l'orgasme.
No m'ho crec.
Bueno, escolti,
són
estudis científics que diuen això. Però no us veieix, que todavía hay más. Vale,
espera,
que dirien?
Espera.
Amb el fred, els vasos sanguinis s'estrenyen i així impedeixen la correcta irrigació d'algunes zones del cos, com els genitals masculins o el clítoris. És a dir, amb el calor no passa aquest impediment de la irrigació i, per tant, tot va millor. I dieu, què vol dir que tot està millor irrigat? Per si algú no coneix el significat de la paraula irrigat, irrigat vol dir mullat, humit. Mm-hmm. Vale? Tot està allò més humit, diguéssim. I, per tant, això s'aconsegueix molt millor gràcies a l'escalfor corporal.
Que et facin un massatge als peus abans de començar i així.
Consell extra, a part de fer-ho amb mitjons, el toc càlid marró mostassa a l'entorn és el millor per una llum que afavoreix el sexe. Toc càlid marró mostassa. Després ve el blau, el porpra, el verd i el vermell. Alerta, aquest últim, el vermell, és un poder de seducció, perquè diu un estudi que el vermell fa que la persona sembli més atractiva.
Carai.
Deures, tenia,
no m'has convençut, amb això dels mitjons, però em sembla que no et farem cas, eh?
Bueno, vosaltres mateixos, si voleu no arribar al 50-80%, doncs escolta, ja tu ho sabràs. No, no.
De la colònia no diu res, del perfum?
No, aquí no. No
hi ha cap indicació. En fi, Llucia, Carles, moltíssimes gràcies.
Bones festes.
Dir, ens veiem la setmana que ve, però no, ja m'he equivocat abans. Dilluns que ve Sant Esteve, no vingueu, sisplau, perquè em sembla que hi haurà poqueta gent aquí a la ràdio.
Bueno,
així que ens veiem passat festes. Que tingueu un bons dies i molt bon Nadal.
Igualment, bones
festes. Vinga, una abraçada, que vagi bé. Nosaltres ho anem deixant aquí, però sabeu que tot el programa hem estat molt pendents del Tribunal Constitucional. Doncs bé, anem ara en directe cap a Madrid perquè sembla que tenim novetats del Tribunal Constitucional. Última hora des d'allà, Arnau Bañé, bona nit.
Bona nit, sí, ho acabem de saber. La decisió del Tribunal ja està en marxa. Excepte les cautelaríssimes del PP, per tant, s'imposen les majories previsibles, s'imposa la majoria conservadora, 6 vots a favor d'aturar les esmenes polèmiques que el PP 5 en contra. Són les esmenes polèmiques que el PP havia assenyalat en contra de la renovació judicial que s'havia d'incloure previsiblement al Codi Penal. Per tant, els següents passos caldrà veure què decideix el Senat, que en principi dijous havia de votar aquesta reforma del Codi Penal que incluïen les esmenes polèmiques. Caldrà veure quins són els següents passos per evitar el càstig del Constitucional. Tot i això, una decisió que hem de saber ara i que per tant caldrà llegir la lletra petita.
Gràcies, Arnau. Doncs aquesta és l'última hora, com dèiem, des del Tribunal Constitucional, que, com ens explicava ara l'Arnau, accepta les mesures que